Són 8:45, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
És dimarts 28 de març, passaven pocs minuts de les 4 de la tarda quan han començat a córrer les primeres veus que apuntaven que Clara Ponsatí havia travessat ja la frontera i que era a Catalunya. Després d'això, tot ha anat molt ràpid. Roda de premsa al Col·legi de Periodistes a les 5, passeig per Plaça Catalunya i Portal de l'Àngel, i just trepitjar la plaça de la Catedral ha passat el que s'especulava des del principi que podia passar. Un agent de paisà ha detingut l'exconsellera i eurodiputada i l'ha fet pujar a un cotxe de paisà. Eren les 6:11 de la tarda. Per tant, tot ha passat en molt poc temps, com dèiem, tot just 2 hores. Ara de seguida explicarem totes les reaccions i també les possibles conseqüències que pot tenir aquesta tornada inesperada de Ponsatí, però queden també molts dubtes sobre la taula. Per exemple, què farà Llarena? Ponsatí anirà a declarar el dia que la citin o defensarà que no ho vol fer perquè Llarena, per ella, no té legitimitat? Quin paper tindrà en tot plegat la Unió Europea? És a dir, aquest pas ha servit per posar a prova la immunitat cautelar com a europarlamentària? I el més important de tot, també, segons com es jugui aquesta immunitat, pot canviar d'alguna manera la situació de la resta d'exiliats? És més a prop, per tant, de tornar a Catalunya Carles Puigdemont? Veurem què és el que acaba passant i quina lectura se'n fa tant des d'Europa com des del govern espanyol. El PSOE, avui, de moment, treu pit, insisteix que el moment polític del 2017 s'ha acabat i que la situació a Catalunya ara és molt millor que quan Ponsatí va marxar. Evidentment, la dreta també intentarà treure'n rèdit de tot plegat, segons quin sigui el desenllaç, perquè si després de tot Ponsatí quedés en llibertat, tindran un argument més a la butxaca. I després també falta veure fins on tensarà la corda, si és que encara es pot tensar més, entre els partits independentistes. Bàsicament entre Junts i Esquerra. De moment, avui Ponsatí ja ha deixat anar alguns dards importants contra Esquerra. Un d'ells ha dit que el govern actual de la Generalitat és una eina de l'ocupació espanyola. I després també algun altre ha adreçat directament contra la consellera Meritxell Serret, que de seguida escoltarem. El que queda clar és que hi ha hagut joc, s'ha mogut una fitxa important al tauler i ara veurem com actuen la resta de jugadors i qui acaba guanyant la partida. Ara passen gairebé 3 minuts de 8:45, abans de sopar heu de saber que... Com dèiem, a aquesta hora estem pendents de si la justícia deixa en llibertat amb càrrecs a Clara Ponsatí. Els Mossos l'han detingut aquesta tarda a Barcelona, després de tornar a Catalunya 5 anys després. L'exconsellera ha de declarar davant del jutge, que ha de decidir, com dèiem, si la deixa en llibertat avui mateix. Anem fins a la Ciutat de la Justícia. Última hora, Sergi Giró, bona nit.
Bona nit. A la Ciutat de la Justícia s'hi concentren unes 300 persones que han seguit la crida d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. Tan bon punt s'ha conegut aquesta detenció. Un gruix de manifestants que ara mateix talla la Gran Via per protestar contra aquesta detenció de Clara Ponsatí, amb crits d'independència i llibertat i certa confiança, això pel que fa als manifestants, que avui la podran veure, si més no, la podran rebre si surt de la Ciutat de la Justícia. Manifestants que esperen aquí a les portes, també acompanyats de la plana major de Junts per Catalunya i també de la CUP, meva presència d'Esquerra Republicana.
Gràcies, Cesc. Abans d'enviar-la a la Ciutat de la Justícia, com dèiem, els Mossos han detingut Ponsatí al centre de Barcelona, a la plaça de la Catedral, un agent de la policia que s'ha acostat a l'exconsellera davant les càmeres i també d'alguns ciutadans que li donaven suport. Aquest era el moment.
És tan amable d'acompanyar-me, sisplau. Li demano amablement que m'acompanyi, sisplau. Perfecte, això ho parlem ara, si vostè vol.
Està intentant detenir a l'eurodiputada que té.
Vostè està segur que no fa això.
Malgrat aquest moment, l'exconsellera no ha oposat resistència i ha acabat pujant al cotxe dels Mossos, Cesc.
Sí, un camí de detenció que ha durat uns 20 minuts des que ha sortit del Col·legi de Periodistes, passant per Plaça Catalunya, per Portal de l'Àngel, fins a arribar a la plaça de la Catedral. Aquí ha hagut aquesta intervenció de la gent dels Mossos d'Esquadra que s'ha colat entremig del núvol mediàtic que hi havia per dir-li a la senyora Ponsatí que estava detinguda. Aquest ha estat el moment en què Ponsatí ha intentat reivindicar que ella tenia immunitat ensenyant la seva credencial d'eurodiputada.
Necessitem un lloc tranquil. Hauríem de caminar una mica més. Sisplau, no sóc tan amable. Sí, sóc conscient.
Vostè sap que no tinc immunitat.
Sí, però també tenim una ordre de detenció. Hauríem de parlar un lloc més tranquil. Aquí no és el moment de parlar.
Aquesta conversa s'ha repetit els 5-7 minuts que ha durat el camí cap al cotxe de la policia que l'ha portat cap aquí a la Ciutat de la Justícia. Una detenció aparentment plàcida, però els Mossos d'Esquadra tenien un ampli dispositiu a la zona, doncs per si s'arribava a complicar. De fet, un dispositiu amb participació d'un alt càrrec del cos, al cap de la comissaria d'informació dels Mossos d'Esquadra.
Helena ha assegurat que els Mossos no tenien cap altra manera d'actuar que no fos seguir...
Doncs estarem pendents de qualsevol novetat que hi pugui haver a les portes de la justícia. Cesc, gràcies.
Fins ara.
La detenció a Ponsatí, que l'han acabat fent els Mossos d'Esquadra, el conseller d'Interior defensa que la policia catalana ha actuat seguint una ordre judicial. Ho ha fet en una declaració institucional aquest vespre que ha durat un minut. Adrià Santasusagna.
Helena ha assegurat que els Mossos no tenien cap altra manera d'actuar que no fos seguint les ordres del jutge. Ara bé, sí que ha destacat que s'hagi portat Ponsatí directament davant el jutge i no pas a comissaria, un fet que ha atribuït també la reforma del Codi Penal. Ho ha explicat fa pocs minuts el conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena.
Per ordre de la justícia s'ha traslladat a l'eurodiputada Ponsatí directament a la Ciutat de la Justícia. Celebrem que la reforma del Codi Penal faciliti que la justícia espanyola hagi de deixar-la en llibertat un cop hagi prestat declaració.
Això en una compareixença que ha estat brevíssima, de només un minut i mig, i en què el conseller no ha respost preguntes.
Abans de la detenció, Clara Ponsatí, que ha fet una roda de premsa al Col·legi de Periodistes, l'eurodiputada de Junts, ha assegurat que no ha tornat a Catalunya per pactar res amb Espanya i que continuarà defensant fermament els drets i les llibertats dels catalans.
Que no ha vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a continuar el combat i a plantar cara, com volia fer quan vaig marxar i com ha fet aquests darrers 5 anys i mig de lluita compartida amb el president Puigdemont i els consellers Comín i Puig. Vinc a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets, la passivitat de les institucions catalanes i la necessitat de que les institucions europees deixin de mirar cap a una altra banda davant de la violació sistemàtica de l'estat de dret a Catalunya.
L'exconsellera d'Educació, processada per desobediència pels fets de l'1 d'octubre, ha deixat clar que ha tornat per posar la justícia espanyola i més concretament el Tribunal Suprem contra les cordes. Mar Poyato.
Sí, Clara Ponsatí ha entrat a la sala de premsa carregada amb la mateixa motxilla blava amb què va marxar a Escòcia ara fa 5 anys, acompanyada dels seus advocats Gonzalo Boya i Jordi Cabré. L'eurodiputada ha explicat el perquè del seu retorn a Catalunya.
És evident, ja ho he explicat, que la meva tornada va relacionada amb el fet de que la persecució a la qual ara estic sotmesa és una persecució per desobediència que no comporta presó. Des del primer instant en què va començar la repressió contra el govern Puigdemont, jo he declarat molt enfàticament que jo no tinc cap ganes de ser empresonada.
Ponsatí ha reiterat diverses vegades que no ha vingut ni a pactar ni a donar cap mena d'explicació a la justícia espanyola perquè diu que el magistrat Pablo Llarena no té cap tipus de legitimitat per ella.
Que emprenc la democràcia no com un pretext, sinó com un deure. Això, pels aparells de l'Estat, és desobeir. El dia de la meva tornada vull deixar clar que la persecució de la que sóc objecte no és a mi personalment, sinó al país sencer. No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets.
Ponsatí diu que la seva tornada no té res a veure amb la de Meritxell Serret i, de fet, ha carregat fort contra la consellera d'Esquerra i el govern.
La consellera Serret després està votant pel món i posa la bandera espanyola amb tamany 3 vegades més gros que la catalana. Per tant, hi ha una certa consistència, però és clar que això jo no ho comparteixo, que és conegut des de fa temps
que jo no comparteixo. Crec que és un govern que en aquests moments és una eina de l'ocupació espanyola.
Ponsatí ha dit de manera molt taxativa que demà no té pensat anar a donar suport a Meritxell Serret al Tribunal Superior de Justícia.
Sí, per ser, recordem que el TSJ jutja demà a Meritxell Serret, que és l'actual consellera d'Acció Exterior, per un delicte de desobediència pels fets de l'1 d'octubre. La Fiscalia, que li demana un any d'inhabilitació per exercir un càrrec públic i una multa de 12.000 euros, Serret va tornar a Catalunya al març del 2022, però abans d'arribar va passar per Madrid i en aquell cas sí que es va presentar davant del Tribunal Suprem. Com dèiem, però, estem pendents de la situació en què quedarà Clara Ponsatí després de comparèixer davant el jutge a la Ciutat de la Justícia. En aquests moments, però, està sent processada per desobediència. Marc, què més pot passar a partir d'ara?
Doncs Clara Ponsatí sí està acusada de desobediència, un delicte que no comporta penes de presó. Per tant, podria ser que el jutge de guàrdia de la Ciutat de la Justícia la deixi en llibertat amb càrrecs, en espera que la citi Pablo Llarena per la indagatòria i li comuniqui el processament. Ara bé, algunes fonts apunten a RAC1 que podria ser que no quedés en llibertat i se l'emportessin directament a Madrid per assegurar-se que compareix davant del Suprem. La situació de Ponsatí és de les que va canviar radicalment després de la reforma del Codi Penal. Fins llavors estava acusada de sedició, un delicte que sí que comporta penes de presó i força elevades, com vam veure amb la sentència del procés. Però amb la reforma aquest delicte es va derogar i es va canviar pel de desordres públics agreujats. El jutge instructor Pablo Llarena considera que aquest delicte no encaixa amb els fets pels quals se la investiga i per això només l'acusa de desobediència. En el cas que se l'arribi a jutjar, es farà a Catalunya, com ja ha passat amb Mireia Boya o passarà també demà amb Meritxell Serret.
Doncs estarem pendents d'aquesta sortida, com dèiem abans, amb el Cesc Giró de Clara Ponsatí o no a les portes de la Ciutat de la Justícia, com ens deia ara mateix la Marc, que podria ser i aquesta possibilitat que no quedés en llibertat i que, per tant, se la dirigís directament fins a Madrid. Gràcies, Mar. I des de Brussel·les, que Carles Puigdemont exigeix a la presidenta del Parlament Europeu que intervingui avui mateix. Puigdemont demana a Roberta Metsola que no miri cap a una altra banda davant d'una vulneració de drets fonamentals d'una eurodiputada, l'expresident de la Generalitat, que ha comparegut aquesta tarda acompanyat de Toni Comín, corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Carles Puigdemont demana a la presidenta del Parlament Europeu que no calli davant de la detenció d'una eurodiputada que no ha comès cap delicte. Puigdemont ha interpel·lat directament a Roberta Metsola demanant-li que actuï amb imparcialitat i no doni la raó a Espanya.
I per tant, Espanya ha violat la immunitat d'una diputada del Parlament i esperem que la presidenta del Parlament Europeu no faci com sempre quan es tracta d'Espanya, que és o mirar cap a un altre costat o donar-los la raó.
També Toni Comín ha denunciat que es tracta d'una detenció il·legal i ha lamentat que l'ordre l'hagin executat els Mossos d'Esquadra.
Què han fet avui el cos de policia de la Generalitat de Catalunya en tant que policia judicial? Han executat una ordre il·legal d'un jutge, que és el jutge Llarena, que ha dictat una ordre de detenció que és il·legal.
Aquesta hora el Parlament Europeu està al cas de la situació de Ponsatí, però han evitat pronunciar-se oficialment. Demà a la tarda hi ha ple a l'Eurocambra a Brussel·les i Clara Ponsatí tenia previst assistir-hi.
I de tot plegat, què en diu el govern espanyol? Doncs acusa Ponsatí de muntar un espectacle amb el retorn a Catalunya. Fons de la Moncloa lamenten a RAC1 que l'exconsellera no s'hagi presentat directament davant del Suprem. Insisteixen que ara la situació política és molt millor que el 2017. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, aquestes fonts properes al govern espanyol consideren que el retorn d'avui de Ponsatí no té massa sentit. La Moncloa parla directament d'espectacle de l'exconsellera i li critiquen la posada en escena d'aquesta tarda. No ha agradat l'anunci creuant la frontera, la roda de premsa ni tampoc la passejada pel centre de Barcelona. És a dir, no ha agradat, diuen, que es fes detenir. De fet, aquestes fonts recorden a RAC1 que la situació judicial de Ponsatí és clavada a la de Meritxell Serret i Anna Gabriel, que en el seu cas sí que van presentar-se al Suprem i van acabar en llibertat perquè només se les acusava de desobediència. Per tant, creuen que torna sabent que no anirà a la presó. Sigui com sigui, des del govern espanyol treuen pit de la feina que, segons ells, han fet a Catalunya. Recorden que el 2017, quan governava el Partit Popular, els líders independentistes marxaven d'Espanya i ara tornen per passar comptes amb els tribunals. És més, la Moncloa considera que el retorn de Ponsatí deixa més clar que mai la divisió dins l'independentisme.
I mentrestant, Oriol Junqueras, que celebra el retorn de Ponsatí, el líder d'Esquerra, que ha tret pit que l'exconseller hagi pogut tornar a Catalunya sense risc de presó gràcies als canvis del Codi Penal.
Ho celebrem amb la mesura que estem convençuts que precisament la supressió del delicte de sedició és allò que facilita el seu retorn en aquest moment, perquè tal com ell ha reconegut, la supressió d'aquest delicte canvia el context penal en el qual es troba.
I per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, que posava el focus en el fet que la detenció és il·legal.
Denunciar que aquesta és una detenció absolutament il·legal perquè no se li respecten els seus drets com a eurodiputada, la seva immunitat. La consellera Ponsatí fins fa un dia podia passejar per tota Europa, arriba a Catalunya i al cap de mitja hora ja està detinguda.
Per la seva banda, el PSC es limita a dir que ningú està per sobre de la llei en un estat de dret i assegura que la justícia ha actuat de la mateixa manera que es faria amb qualsevol ciutadà que no compareix davant d'un jutge. Finalment, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha dit que està convençut que Ponsatí havia pactat amb Pedro Sánchez el seu retorn en còmodes terminis. 3:15, l'arribada de Clara Ponsatí, que ha coincidit amb el tret de sortida al Congrés de la comissió que investigarà l'Operació Catalunya. I els partits independentistes demanen que Mariano Rajoy i Jorge Fernández Díaz hi comparegui. Avui s'ha constituït finalment després de mig any congelada i ara els grups tindran un parell de dies per concretar qui volen que passi per aquesta comissió. L'última paraula, però, serà del PSOE, que té la paella pel mànec per poder vetar els noms que no vulgui. Tornem de nou a Madrid, Arnau.
Les llistes definitives s'hauran de presentar abans de dijous i podran ser tan llargues com vulguin els partits. Tot i això, alguns noms apareixen a bona part de les peticions. Per exemple, tant Esquerra com Junts com la CUP demanen que Mariano Rajoy i l'exministre de l'Interior, Fernández Díaz, donin explicacions. Esquerra va un pas més enllà i també proposarà alguns dirigents i exdirigents del Partit Popular. Pablo Casado, María Dolores de Cospedal, Alicia Sánchez Camacho i altres persones com Victoria Álvarez. Junts, en canvi, opta per explorar més la via andorrana de l'Operació Catalunya, citant a Luis de Guindos, Cristóbal Montoro, Soraya Sáenz de Santa Maria i també Xavier Trias, Artur Mas o Jaume Giró. Pel que fa a la CUP, la llista de compareixents és més llarga. Vol que passin per la comissió tots els presidents vius de la democràcia espanyola, des de Felipe González fins a Pedro Sánchez. De fet, els copaires també demanen a tots els secretaris d'Estat de Seguretat, els directors de la policia espanyola, els de la Guàrdia Civil, els ministres de l'Interior, els de Defensa i els responsables del CNI. Tots aquests noms, però, hauran de passar pel sedàs del PSOE i això de retruc vol dir que la llista s'estirarà o s'escurçarà tant com vulguin els socialistes.
El president de la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya serà Ferran Bel, del PDeCAT. La resta de partits demanen que es vagi fins al fons. Per Esquerra, Gabriel Rufián, per Junts, Míriam Nogueras i per la CUP, Mireia Vehí.
Como sabes, la tercera comisión de investigación en torno a esto. Yo llevo 7 años aquí y he estado en 4 comisiones de investigación, todas ellas relacionadas con malas praxis del Partido Popular.
El que tenim clar és la nula voluntat política del govern de l'estat espanyol a poder aclarir res sobre aquest tema.
Però és important que el que es digui en seu parlamentària no només serveixi per fer talls de televisió i talls de Twitter.
La comissió de l'Operació Catalunya que haurà d'anar per feina perquè es tancarà la carpeta a finals de l'any, quan s'acabi també la legislatura al Congrés dels Diputats. I paral·lelament a la comissió de l'Operació Catalunya, també al Congrés avui alguns diputats s'havien de reunir amb aquella delegació del Parlament Europeu que, recordem, investiga l'espionatge de Pegasus. Són aquells eurodiputats als quals el Congrés va plantar dimarts passat. Doncs bé, finalment s'ha hagut de tornar a ajornar avui per problemes d'idioma. Uns no entenien l'anglès i els altres no entenien el castellà i en aquell moment no hi havia disponibles els intèrprets per traduir les intervencions. El president de la comissió Pegasus, Jeroen Lennarts, lamentava la situació.
It seems that
Sembla que, tenint en compte les connexions, no serà possible tenir interpretació simultània de la reunió. Com que no tenim persones que parlin castellà a la reunió, no serà possible intercanviar els punts de vista entre el Parlament espanyol i l'europeu. Estic molt decebut.
I'm very disappointed.
Per cert, que la CUP denuncia que la mesa del Congrés ha vetat una pregunta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el cas Pegasus. I en aquest sentit afegim que Amnistia Internacional denuncia que la persecució il·legal de l'independentisme és un dels forats de l'estat espanyol pel que fa al respecte als drets humans. Ho recull l'últim informe anual de l'ONG. Amnistia denuncia que l'estat té bloquejades les investigacions sobre l'espionatge als líders independentistes. Més coses. El Suprem anul·la l'acomiadament del coronel de la Guàrdia Civil, Pérez de los Cobos. El tribunal dona d'aquesta manera la raó a l'excap de la policia i diu que la seva destitució va ser il·legal. Pep Tormos.
A de los Cobos el van fer fora el ministre Marlaska quan es va saber que uns informes relacionava l'expansió del coronavirus amb la manifestació del Dia de la Dona. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha negat que pensi dimitir, tot i que el PP ja li ho ha demanat.
No és mi intención en modo alguno dimitir. Vuelvo a repetir que las las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad.
El dubte ara és saber si el Suprem exigeix la restitució o si el govern espanyol haurà d'indemnitzar-lo d'alguna manera.
I l'Audiència Nacional cita declarar David Madí pel cas 3%. El jutge que porta la investigació demana que l'exdirigent de Convergència Democràtica respongui a les seves preguntes el 26 d'abril.
A part de la mà dreta d'Artur Mas, entre el 26 i el 27 també hauran de declarar 7 investigats més en la causa oberta per presumptes irregularitats en la licitació, adjudicació i contractació d'un concurs públic l'any 2014.
I al Parlament, polèmica pel viatge institucional d'un diputat de Vox. Alberto Terrades va anar a Madrid a reunir-se amb eurodiputats pel cas Pegasus. Els bitllets els va pagar al Parlament, però finalment no va assistir a aquesta trobada. Adrià Santasusagna.
Alberto Terrades forma part de la comissió del Parlament que investiga el cas Pegasus. La cambra va enviar un grup de diputats d'aquesta comissió a Madrid per reunir-se amb la missió del Parlament Europeu que porta el cas. Doncs bé, Terrades va utilitzar els bitllets d'AVE pagats pel Parlament per anar a Madrid, però un cop allà no va assistir a la trobada i es va dedicar a reunir-se amb diputats de Vox. La cambra demana explicacions, mentre que el portaveu del partit al Parlament, Joan Garriga, creu que no hi ha res a dir.
Sí que fue a Madrid, sí que fue a trabajar, sí que estuvo en el Congreso, sí que trató temas relacionados con la comisión, con eurodiputados y con nuestro líder en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé. Lo que no estuvo es en el círculo separatista para criminalizar al Estado.
El Parlament reclama una justificació del seu viatge a Madrid i, si no satisfactòria, li faran pagar els bitllets de tren.
I a tot això, avui Vox també ha justificat que tingui un exmilitant neonazi com a cap de llista a Barberà del Vallès. El partit d'ultradreta diu que no miren el passat dels candidats i que els és igual d'on vinguin, mentre diu comparteixin els ideals del partit. 9 minuts per les 9, l'incendi del País Valencià continua cremant. Avui ha crescut en 300 hectàrees més i ja afecta un perímetre de 55 quilòmetres. El problema es manté en dos fronts. A tocar del Parc Natural de la Serra d'Espadà, els bombers confien que de cara a demà pugui quedar estabilitzat. Hi ha 1.600 persones desallotjades que avui passaran ja la sisena nit fora de casa. Connectem amb l'enviat especial de RAC1 a Castelló, al centre de comandament dels bombers a Barraca, Jordi Armenteres.
Sí, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha parlat a primera hora de la tarda de zones estabilitzades, però admetent que hi ha dos fronts sota control, dues zones de difícil accés que pràcticament només es poden atacar per aire.
En aquest moment estem en un procés d'estabilització respecte a la situació. Ojalà estiguem parlant d'estabilització del incendi, que no ho és. Estem en una certa estabilitat, però no s'ha pres cap decisió encara pel possible retorn. El més prompt possible, òbviament, se farà, però sempre primant la seguretat. És el bàsic. Ja sabem, el patrimoni natural ens dol en l'ànima, però el que no podem permetre és que hi hagi cap desgràcia personal.
Tot i aquest optimisme, al llarg del migdia el foc ha crescut en 300 hectàrees més. Sobre els desallotjats, 1.600 persones, fins demà no es prendrà cap decisió.
I d'altra banda, DIF ha restablert la circulació de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres després de 9 hores sense servei. Aquesta tarda els tècnics han arreglat l'avaria que hi havia al túnel de Sants, on a les 9 del matí havia quedat atrapat un tren Avant. Anna Salvador.
Els bombers han hagut d'evacuar els 111 passatgers del tren per una sortida d'emergència del túnel. A tots ells se'ls farà la devolució total de l'import del bitllet. Aquesta és la segona avaria en trens d'alta velocitat en poques hores. Ahir al vespre, 94 passatgers d'un AVE van passar dues hores tancats al tren, també en un túnel d'accés a l'estació de Sants. Tot i això, Adif assegura que les dues avaries no tenen cap relació.
I atenció a aquesta mesura nova per potenciar la compra de vehicles elèctrics. El Consell i el Parlament Europeu han arribat per fi a un acord per instal·lar carregadors per a cotxes elèctrics almenys cada 60 quilòmetres. La idea és que estigui a punt d'aquí a 3 anys.
També es volen posar estacions de càrrega elèctrica per a camions cada 120 quilòmetres i d'hidrogen cada 200. És un principi d'acord que encara haurà de ser aprovat per 4 instàncies més. El text també obliga a posar sistemes de pagament fàcils als punts de càrrega, com ara targetes, mètodes sense contacte o amb codis QR. A part d'això, també preveu carregadors a grans ports i aeroports per alimentar amb electricitat vaixells i avions. Això a partir del 2030. L'objectiu és potenciar la transició energètica i reduir les emissions de diòxid de carboni.
I per cert que la Unió Europea ha reduït la dependència al petroli rus des de l'esclat de la guerra. Segons l'Oficina d'Estadística Europea, l'Eurostat, Rússia ha passat de ser el primer proveïdor de petroli a Europa a ser el setè. Les importacions de cru procedents de Rússia van tancar el 2022 representant el 3,8% del total de la Unió, un percentatge que just abans de la invasió era del 33%. Poc més de 5 minuts per arribar a les 9, el Departament de Salut i l'Ajuntament de Barcelona acorden construir mitja dotzena de centres d'atenció primària nous en els propers 7 anys. També reformar i ampliar-ne 7 més. Ho recull el nou pacte de la ciutat que estableix els equipaments sanitaris que necessitarà la ciutat abans del 2030.
Alguns són ambulatoris que els veïns fa temps que reclamen, com el CAP Raval Nord, però també n'hi ha de previstos en altres barris com el Fort Pienc o el Poble Nou. Davant l'envelliment de la població, també es construiran 4 centres sociosanitaris nous i es reformaran 4 centres de salut mental més. Ara bé, la regidora de Salut, Gemma Tarafa, explica que encara cal trobar algun solàs.
I està clar que necessitem tots aquests CAPs, tots aquests QAPs, tots aquests centres de salut mental, totes aquestes modificacions hospitalàries dels CAPs. En tenim 5-6 que ja tenen la ubicació, és una ubicació que teníem en el treball posterior i que ara aquí el que queda en aquest pla és la construcció, però la ubicació ja hi és, i de la resta o s'han de remodelar i ampliar o s'ha de buscar ubicació.
L'acord també preveu les obres ja anunciades als hospitals del Mar, Sant Pau, Vall d'Hebron i Clínic.
I encara en l'àmbit de la salut, un estudi del Clínic indica que els futbolistes professionals estan més exposats a tenir trastorns del son i problemes de demència quan es fan grans. Els metges han vist que en els últims 40 anys proporcionalment han tingut més pacients futbolistes que els que hi ha a la població general. Sospiten que és pels cops de cap. Laia Colomer.
Un 2,6% dels malalts amb trastorns del son que han atès havien estat futbolistes professionals de joves, però a aquella època només un 0,6% de la població es dedicava a jugar a futbol. Tot i ser una minoria dels pacients, els metges creuen que les xifres són significatives. El cap de neurofisiologia de l'IDIBABS, Àlex Iranzo, explica que n'han estat 6 i que 5 han desenvolupat malalties neurodegeneratives.
Des que se retiraron hasta que hicieron el trastorno de la fase REM pasaron 40 años, es decir, no fue inmediato. Y desde que hicieron el trastorno de la fase REM hasta que tuvieron el diagnóstico de demencia o Parkinson pasaron 4 años. Es decir, desde que te retiras del fútbol hasta que haces la demencia o el Parkinson, en nuestros 6 pacientes, nuestros 5 pacientes, pasaron 44 años. No fue inmediato ni instantáneo.
Per evitar-ho, els metges proposen penalitzar més jugades com els cops de cap, també que després d'una commoció cerebral, un futbolista no pugui tornar a jugar abans de 6 dies, encara que es trobi bé.
Els Mossos d'Esquadra investiguen dues agressions sexuals més al centre comercial màgic de Badalona i les dues víctimes també són menors. Són violacions molt semblants a les que es va conèixer fa unes setmanes en què, recordem, un grup de 4 joves van agredir una nena d'11 anys als lavabos.
Un altre cas que ha avançat Televisió Espanyola és de l'agost passat. Una noia que llavors tenia 16 anys va denunciar que diversos joves la van amenaçar i la van conduir als lavabos obligant-la a fer-los una fel·lació, com el cas d'ara fa dues setmanes. També va ser en grup i el mateix escenari. Un grup de mares de Badalona asseguren que encara hi ha com a mínim un altre cas i que també hi hauria diversos autors.
Després d'alguns dies de dubtes, finalment, ja ho sabem del cert, els comerços de Barcelona no obriran per Sant Jordi, que aquest any, recordem que acaben diumenge. L'Associació Barcelona Oberta assegura que ara el sector ja no és a temps de reorganitzar-se, tot i que el diumenge 23 d'abril, com dèiem, no serà festiu d'obertura comercial a Barcelona. Totes les botigues de menys de 300 metres quadrats, per tant, totes les llibreries i totes també les floristeries, podran obrir sense cap problema perquè la normativa ho permet. I Catalunya continua liderant la producció de patents. El 2022 va tornar a ser el territori de l'Estat on es van registrar més patents europees, més de 600.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Són dades de l'Oficina Europea de Patents.
La UAB és la primera universitat de l'Estat que apareix al rànquing. Tot i això, Catalunya i l'Estat espanyol continuen molt lluny dels països més avançats d'Europa en matèria d'innovació. A tot el món, l'any 2022 es van registrar més de 193.000 sol·licituds de patents. Els Estats Units van dominar el sector. El país concentra una quarta part de tots els processos, seguit d'Alemanya, el Japó, la Xina i França.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Marxa aquesta hora la presentació a Barcelona del documental Amén, Francisco responde, de Jordi Évole.
Que no soy la única que estoy nerviosa. O sea, todos aquí estamos nerviosos.
El periodista ha enregistrat una conversa entre el papa Francesc i una desena de joves que li fan preguntes sobre temes compromesos per l'Església, com ara l'homosexualitat, el feminisme o els abusos sexuals a la institució. La producció s'estrenarà a Disney Plus el 5 d'abril. El primer visionament, però, s'està fent ara als cinemes Fenòmena de Barcelona. Anem cap allà, Maria Cusó.
Jordi Évole va conèixer el papa Francesc durant la gravació d'un programa de Salvados. Allà va haver-hi sintonia i van començar una relació epistolar per mail que es va allargar durant els anys, fins i tot en temps de pandèmia. Passat aquest període, el periodista català va proposar al Sant Pare de gravar una conversa entre ell i 10 joves d'orígens, sexualitats i religions diferents, on aquests poguessin preguntar-li sobre qualsevol cosa. I segons ha explicat Jordi Évole a RAC1 moments abans de començar la projecció, el Sant Pare va dir que sí a tot.
Per mi el papa Francesc té molt de capellà de barri o de poble. I aquests capellans, qui els conegui, doncs sabrà que són gent que saben entomar molt bé. Estan molt acostumats a driblar, a regatejar i també a dir i paraules que et consolen. Jo crec que el papa en molts moments del programa el que fa és tranquil·litzar a catòlics que viuen en conflicte a la seva religió.
El documental arriba el 5 d'abril a la plataforma Disney Plus i parla de temes tan candents per l'Església com l'homosexualitat o els abusos sexuals per part de capellans.
I en cinema, Susanne Sarandon, François Ozon i Omar Sy són algunes de les estrelles internacionals que participaran al BCN Film Fest aquesta primavera. Serà del 20 al 28 d'abril.
Ozon hi presentarà la pel·lícula Mi Crimen, que donarà el tret de sortida al BCN Film Fest. L'actor Omar Sy, conegut pel seu paper a Intocable, protagonitzarà Padre y Soldado. I Susanne Sarandon vindrà a Barcelona per presentar una sessió especial de Thelma i Lewis en el 32è aniversari de la seva estrena. A més, Cesc Gai, Ampar Moliner i Vicky Luengo formaran part del jurat d'aquesta edició del BCN Film Fest.
I encara parlant de cinema, la Filmoteca homenatjarà aquest dijous el cineasta Agustí Villaronga. Serà amb la projecció del Testament de la Rosa, protagonitzat per Rosa Novell, un acte que comptarà amb la presència de familiars, amics i autoritats. I en música, Chris Isaac. I feel like crying. O Bastil. Són alguns dels grups que formaran part del cartell de l'Alma Festival Jardins de Pedralbes, que es farà al Poble Nou del 10 al 27 de juliol. És la continuació del Festival de Pedralbes, que organitza la promotora Concert Studio després de perdre el concurs públic. Fito Páez, LP, M-Clan, Seguretat Social i Zahara són alguns dels altres artistes que també hi actuaran. I avui el Siderland estrena nova cançó, es diu Ja no trobo a faltar, i són així. Ja no penso en ningú, és el primer tema que el grup publica després de passar pel Benidorm Fest. I acabem parlant de literatura perquè ha fet ple absolut aquesta tarda al CCCB durant la presentació del Retrat de matrimoni, la novel·la de Maggie O'Farrell. La britànica autora de l'èxit Hamnet publica ara una història inspirada en la vida de Lucrezia Medici.
Medici era la més jove del famós clan italià. Va morir a 16 anys a circumstàncies estranyes, just quan se celebrava el seu primer aniversari de casada. Aquesta misteriosa història ha servit a O'Farrell com a punt de partida. En parlava avui el Vostè Primer de RAC1.
No em podia decidir entre dues idees. Tinc dues taules en el meu estudi i jo estava escrivint una part en una taula i l'altra part en una altra taula. I aleshores vaig tenir aquesta idea de la Lucrezia perquè vaig veure el seu retrat. Un retrat en el que té una imatge preocupada, angoixada. Em semblava que tenia una història que explica. I tan bon punt vaig veure el seu retrat, sabia que tenia el meu proper llibre.
Centenars de persones s'han aplegat al CCCB per seguir la xerrada que l'autora ha mantingut amb la periodista Anna Guitart.
Passen 3 minuts de les 9, moment de fer un repàs als esports amb el Gerard Ballera. Gerard, bona nit.
Bona nit.
A aquesta hora hi ha futbol i bàsquet en directe.
Sí, comencem pel bàsquet. A l'Eurolliga masculina està jugant el Barça a la pista del Partizan de Belgrat. De moment, al segon quart, 5 minuts per arribar al descans, el Barça perd de 2. Partizan 34, Barça 32. El partit es pot seguir en directe a través de RAC+1. I també tenim en joc des de 3 quarts de 9 el segon partit de classificació per l'Eurocopa de la selecció espanyola de futbol. El primer com a visitant a Escòcia. De moment, al minut 19, sorpresa, perd Espanya. Escòcia 1, Espanya 0. Gol de McTominay, el jugador del United, al minut 7, després d'una relliscada de Pedro Porro. A l'11 de Luis de la Fuente no hi ha cap jugador al Barça. Gavi és a la banqueta i Valde està descartat. En canvi, el davanter de l'Espanyol, José Lu, s'estrena com a titular després de marcar un doblet contra Noruega.
A banda d'això, el Comitè Olímpic Internacional, atenció, obre la porta als atletes russos i bielorussos.
Ha recomanat a les federacions que els esportistes d'aquests països puguin competir sota bandera neutral en les diferents fases de classificació pels Jocs Olímpics de París, tot i que encara no se sap si seran admesos. Tot plegat mentre una dotzena de comitès olímpics s'hi oposen. Ucraïna, de fet, proposa fer boicot a l'olimpisme si això passa.
I alguna cosa més, Gerard?
Sí, que el Granollers s'ha classificat pels quarts de final de la Lliga Europea d'handbol, la segona competició a Europa. Ha guanyat de 5 a la pista de l'Aros Danès i havia perdut de 2 a casa. A la següent ronda s'enfrontarà contra el Flensburg alemany. I els comissaris de la Federació Internacional de Motociclisme han rectificat amb la sanció de Marc Márquez. S'aplicarà el següent gran premi en què participa. Això vol dir que no queda net perquè saltarà per lesió el de l'Argentina.
Gràcies, Gerard. Bona nit.
Bona nit.
I acabem amb el temps, com sempre, amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Han de pujar les temperatures, no?
Han de pujar. Ja ho dèiem ahir, que la segona meitat de la setmana, de fet fins divendres, perquè després de cap de setmana, per tant, no tota la segona meitat de la setmana, divendres tornarà a baixar, però demà sí que notarem 3, 4, 5, 6 graus més a la meitat nord de Catalunya, i sobretot en zones interiors. Cap a les comarques de Tarragona, temperatures semblants a les d'avui, en molts casos en torn dels 20 o per sota dels 20 a la costa, tot i que hem arribat a 23, 24 en algun sector interior de les Terres de l'Ebre. Cap al litoral central, també, màximes que difícilment arribaran o passaran dels 20 graus. En canvi, cap a la Costa Brava, especialment nord de la Costa Brava i en zones interiors, Catalunya Central, prelitoral de les comarques de Barcelona, comarques de Girona, cap a les comarques de Ponent, fàcilment ens mourem entre els 22 i els 26 graus. Fins i tot podem passar els 20, clarament, a les valls del Pirineu, i podem passar d'aquests 26 que dèiem d'aquesta forquilla de 22 a 26, doncs bé, els 26 es poden superar també cap a les comarques de Ponent. Tot plegat un dia en conjunt amb sol, però a part d'algunes boires o boirines matinals a l'interior del país, al llarg del dia, sembla que més a la tarda que al matí, poden aparèixer alguns núvols baixos, algunes boires a la costa, que doncs això facin que fins i tot l'ambient en algun moment pugui ser una mica fresc al litoral. Per tant, parlem de pujar de temperatures, però en alguns casos encara no es notarà. Precipitacions, doncs, no s'esperen. Aquest matí, aquesta matinada, ha pogut una mica,
Sí. Alguns mira, he sortit de casa i hi havia el terra mullat.
Jo també dic que això és la humitat, o no, és que havia plogut una mica, poca cosa, però mira, allà on hem sumat algun litret no previst, almenys per mi, doncs benvinguda sigui aquesta pluja per remullar una mica.
Gràcies, Abel, fins aquí
fins
una estona.
Després.
Passen gairebé 7 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem a aquesta hora la tertúlia del 9C d'aquest dimarts 28 de març, avui amb l'Anna Simó, filòloga i exdiputada al Parlament. Anna, bona nit.
Bona nit.
També l'Àlex Govern, delegat del diari ABC a Catalunya. Bona nit, Àlex.
Bona nit.
La Susana Cuadrado, que és redactora en cap de Societat a la Vanguardia. Bona nit, Susana.
Bona nit.
I també el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona tarda.
Bona tarda.
Déu-n'hi-do, quina tarda. Ara, de seguida, connectarem amb la Ciutat de la Justícia per saber quina és l'última hora allà, però us demano, per començar, molt breu, a tots excepte el Jordi Cabré, per motius obvis, perquè forma part de l'equip de Gonzalo Boye, que és qui porta la defensa de Clara Ponsatí, i per qui em reservo més preguntes per més endavant. Però us ha sorprès el retorn de Ponsatí avui, Anna?
Crec que era l'efecte que es buscava. I crec que és bo que faci que es pugui moure amb total llibertat per Europa, només faltaria, i posar en evidència Llarena. A veure què diu l'Europarlament de tot plegat.
Susana.
Si m'ha sorprès, no, el moment que ha decidit ella, el per què, suposo que ja ens explicarà per què ara, avui, i no d'aquí dues setmanes, però sí que és evident que, de fet, la situació l'ha facilitat la negociació que va haver-hi entre Esquerra i el govern perquè tingui un delicte només de desobediència.
Després parlarem...
No hagués pogut tornar.
Després parlarem també de la interpretació que se'n fa d'això, Àlex.
No, tampoc m'ha sorprès. Sí que entenc que el dia concret obeeix algun tipus d'estratègia de la defensa, en Jordi ens ho explicarà en més detall. No m'ha sorprès, no, si és la pregunta directa. No.
Ara, com dèiem, de seguida... Bona nit, Jordi.
Bona nit,
ara de seguida preguntarem...
A mi sí que m'ha sorprès.
Sí, t'ha sorprès, no? Ja ho hem vist, quan t'hem vist les imatges. No, posem una miqueta d'ordre, com dèiem, anirem a saber ara també quina és l'última hora a la Ciutat de la Justícia, fem una pausa i de seguida ho comentem tot plegat.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Tu saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes, puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Fes-te ja de Legalitas trucant al 900 1608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
RAC 1. Dijous 30 i divendres 31 de març, el llegat i devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana.
La passió segons Sant Mateu amb Vox Luminis i Lionel Menier. I la passió segons Sant Joan amb el Collegium Vocale de Gant i sota la batuta de Philippe Herreveige. Dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat. Connecta't amb la música. Connecta't amb el Palau.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Tres minuts per arribar a un quart de deu de la nit. Com dèiem, estem pendents a aquesta hora de la declaració de Clara Ponsatí a la Ciutat de la Justícia. Ara de seguida hi anirem, però abans li pregunto al Jordi Cabré si per la vostra banda teniu alguna novetat, si en aquests moments ja estaria declarant Clara Ponsatí o no davant del jutge, perquè fa molta estona que hi ha entrat. Es deia que podia ser un procediment relativament ràpid i no sé si tens alguna novetat d'última hora, Jordi.
Han començat, però no s'ha acabat. La notícia és que ha començat fa poca estona, han fet un procediment d'habeas corpus, que és allò que fas quan tens una detenció il·legal, quan estàs detingut il·legalment, doncs demanes una empara a un jutge i aquest jutge ho ha de resoldre. Llavors això es podia haver resolt des de Madrid, però pel que sembla, pel que ens diuen, ho volen resoldre aquí. Això és el que sabem fins ara. Sí que és veritat que porta molta estona, que això acostuma a ser, això ja comença a ser una mica irregular pel tema del temps. Quan hi ha una detenció sense un ordre clar, doncs no acostuma a trigar tant de temps en resoldre's, però creiem
perquè
fermament...
Perquè cap a quina hora ha arribat a la Ciutat de la Justícia? A les 6 i 11 és quan ha pujat el cotxe dels Mossos, per tant, 3 quarts de 7 aproximadament.
Una cosa així.
Serien 2 hores i mitja des que ha arribat a la Ciutat de la Justícia i deies que fa poc que ha començat a declarar.
Fa molt poc, per això jo he vingut fins aquí pensant, carai, sí que triguen, comencen a estar ficats en un embolic, sí que sabem que el jutge ha hagut de fer bastantes consultes, això sí que ha sigut bastant visible, I que deuen estar molt desconcertats, però que això estava sota el guió, també.
Si us sembla, doncs anem cap a la Ciutat de la Justícia. Allà hi tenim el Cesc Giró. Cesc, alguna novetat des d'aquí?
Doncs aquí es manté la concentració d'unes 300-400 persones a l'exterior de la Ciutat de la Justícia, amb crits de clara llibertat i doncs, independència, també algun crit més original que hem pogut anar sentint, però es manté aquest guió, la gent esperant a l'expectativa de què està passant a dintre, de si surt o no Clara Ponsatí en llibertat de la Ciutat de la Justícia.
Doncs en espera de saber què passa amb Clara Ponsatí, Giró, si tens qualsevol novetat ens ho fas saber. Tot apuntava que el jutge, com ara ens deia el Jordi, la podria deixar en llibertat, però dèiem abans que podria no ser així. En té més detalls de tot plegat el Benet Iñigo. Benet, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què se'n sap sobre això ara mateix?
Mira, jo el que us puc dir és que, com tot apuntava durant la tarda, que un cop els Mossos portaven a Clara Ponsatí a la Ciutat de la Justícia, allà li entregarien la citació judicial per comparèixer davant el Suprem, que és el tribunal que la investiga, i la deixarien anar. Ara mateix, em diu una font que considero molt fiable, és que Clara Ponsatí se l'enduran cap al Suprem, perquè declari al Suprem, se l'enduran a Madrid, abans que no pas quedi en llibertat, que el jutjat de Guàrdia de Barcelona, per tant, no la deixarà en llibertat aquesta nit, sinó que la idea és portar-la directament cap a Madrid, i d'aquesta manera sí que, diguem-ne, s'estalviarien al Suprem una nova ordre de detenció, perquè si ara li donen la citació, la deixen en llibertat, i Clara Ponsatí, com tot apunta que faria, no s'hi presenta el dia i hora convinguts, l'haurien de tornar a detenir per portar-la cap a Madrid. I potser per això aquesta font m'assegura que aquesta nit no quedarà en llibertat Clara Ponsatí i que l'enviaran directament cap a Madrid.
Jordi, sobre això alguna cosa a comentar?
No és del tot incompatible amb el que jo deia. Jo el que dic és que el procediment d'habeas corpus el volen resoldre aquí. Una altra cosa és que el jutge Llarena vulgui passar-li alguna declaració accessòria. Això és una altra cosa. A mi, tot i així, m'estranyaria. No penso que fos l'estratègia més intel·ligent, però ja no m'estranya res per part del senyor Llarena.
Benet...
No és per res el procediment habitual de tot plegat, eh?
Exacte, l'habitual, no l'havies corpus, és accessori, correcte.
Sí, sí. Diguem-ne, estem sempre parlant de casos... Bé, estem davant d'un cas excepcional i aquesta mesura doncs, seria exactament així, excepcional.
Benet, et deia ara precisament el Jordi Cabré que el jutge ha hagut de fer diverses consultes. Comentàvem abans també que hi ha hagut comunicació, no?, entre el jutjat i també altres organismes, no?
Sí, de fet, la detenció de Clara Ponsatí és una detenció delicada, no és una detenció qualsevol, i el que sabem és que, tot i que l'ordre de detenció del Suprem, diguem-ne, tots els cossos policials tenen la llista de persones requerides, no?, i per tant no és necessari confirmar-ho normalment, els Mossos, abans de procedir a la detenció d'aquesta tarda, han contactat amb el jutjat de Guàrdia, d'aquí de Barcelona, per confirmar que aquesta ordre doncs, estava vigent, i d'alguna manera doncs, entenem que en aquest contacte també hi ha hagut una mena de dir, bé, què fem amb ella quan la detinguem? La portem a les Corts, la portem directament al jutjat? És a dir, que hi ha hagut aquest contacte previ per decidir com operar un cop sabien els Mossos que Clara Ponsatí estava a Barcelona.
Jordi, us ha estranyat que anés a la Ciutat de la Justícia i no, per exemple, com ara deia el Benet, a les Corts?
Suposo que han buscat la cosa, l'indret on pogués aplegar-se el mínim de gent possible en el mínim temps, és a dir, que no tothom pogués anar cap allà, fora de periodistes, i en un lloc prou llunyà, difícil d'arribar-hi, i prou inesperat com perquè tothom hi pugui arribar. Però a banda d'estar-se comunicant amb altres jutges, i segurament també amb el Suprem, una altra comunicació que hem fet és un correu electrònic a la presidenta del Parlament Europeu, per donar-li per sabut que s'ha detingut una eurodiputada i si pensa fer alguna cosa.
Cap resposta, m'imagino, de moment,
No, de moment no, deu estar igual de desconcertada que el senyor Llarena.
Gràcies, Benet, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
I a banda d'això, tenim també dues novetats d'última hora. Per una banda, un comunicat del president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre aquesta detenció de Ponsatí, i de l'altra, una carta que la mateixa Ponsatí ha enviat per correu a tots els eurodiputats. Marc Martínez Amat, bona nit.
Bona nit.
Què ens en pots dir sobre aquests dos comunicats? D'una banda, el comunicat del president de la Generalitat i d'aquesta carta també que Ponsatí ha enviat als eurodiputats.
Doncs el comunicat que emeten des del Palau de la Generalitat de Pere Aragonès el que explica és que celebra d'una banda la tornada de la consellera Clara Ponsatí i lamenta que tot i això no ho pugui tornar en plena llibertat perquè diu que això és una mostra que hi ha repressió encara contra l'independentisme, que continua aquesta repressió, i del que està passant assenyala directament el Tribunal Suprem i el jutge Pablo Llarena. Diu, en la seva causa contra l'independentisme, el Tribunal Suprem i en concret el jutge Llarena evidencien sistemàticament la manca de respecte cap als principis democràtics bàsics com es demostra amb aquesta ordre de detenció. Una detenció, explica en aquesta carta, en aquest comunicat del president de la Generalitat, que vulnera, a més, els seus drets com a europarlamentària i posa de manifest que l'estat espanyol no respecta la seva immunitat. També explica en aquest comunicat que espera que Ponsatí quedi en llibertat de manera immediata i que el que està passant evidencia que s'està lluny de resoldre el conflicte polític amb l'estat. És la segona comunicació que surt del govern amb referència al que està passant avui, després d'aquesta declaració institucional breu que ha fet el conseller d'Interior.
Molt breu.
I demà en tindrem més explicacions perquè demà Pere Aragonès acompanya la consellera Meritxell Serret en el judici que té el TSJ i, per tant, podria ser que hi hagués més declaracions al respecte. I pel que deies a l'altra qüestió, sí, aquesta carta que Clara Ponsatí ha enviat als europarlamentaris és com una carta automàtica que estava preparada per l'escenari en què es troba ara. Diu, si llegiu aquest correu és que he estat arrestada il·legalment a Barcelona, violant la immunitat que tinc com a eurodiputada. Aquesta detenció, explica, m'impedeix ser demà al ple que hi haurà a l'Eurocambra, assistir-hi com és el meu dret com a eurodiputada, i demana a la presidenta Metsola, la presidenta de l'Eurocambra, que defensi la meva immunitat i també que tots els europarlamentaris expressin l'oposició a aquesta violació dels drets que tenim com a diputats. És el que explica Clara Ponsatí en aquesta comunicació que envia a la presidenta i al conjunt de diputats de l'Eurocambra.
És aquesta carta de la que ens parlaves, Jordi? Són sí, dues cartes diferents, una la que s'ha enviat als eurodiputats i l'altra la que...
Una perquè com a autoritat, per veure si vol intervenir o fer alguna cosa o no. Sí, sí, bàsicament això. L'altra cosa és que a nivell de temps, sigui qui sigui a Madrid, si realment la volen fer declarar a Madrid, haurà de tenir molt en compte que a les 5 té sessió parlamentària al Parlament Europeu.
Gràcies, Marc. Que vagi bé.
A vosaltres.
Bona nit. Què vols dir, que a les 5 hi ha sessió? Ella doncs sí que diu en aquesta carta, no, que ha enviat als eurodiputats i que ens deia el Marc Martínez Amat, que no hi podrà assistir. Vosaltres creieu que sí que es podrà...
Que no hi podrà assistir si continua
detinguda. Presencialment.
Si continua detinguda. El del que es tracta és de queixar-se del fet d'estar detinguda, evidentment, i que tothom faci tot, que tothom es quedi assabentat que si no hi assisteixis perquè està detinguda per Espanya.
Des de la defensa, Jordi, ja comptàveu que la detenció es faria avui mateix, pocs minuts després de sortir d'aquesta roda de premsa del Col·legi de Periodistes?
Quan l'hem vista per primera vegada, teníem el dubte de si seria avui o demà. Quan hem començat a passejar per la Rambla Catalunya, Plaça Catalunya i el Portal de l'Àngel, hem començat a veure moviments estranys.
El Cesc ens ho explicava abans, de fet, ho explicava, crec, a Islàndia, que deia que tant tu com Gonzalo Boye, mentre baixàveu per Portal de l'Àngel, anàveu més controlant tota la gent que s'anava acostant de l'exterior que no pas gairebé de mirar per on passàveu.
S'ha pogut passejar pel centre de la ciutat. I poca cosa més, però sí que és veritat que hi havia, de forma molt clara i molt clamorosa, doncs persones... l'extensió de la policia secreta, doncs informant de veure que dels nostres moviments. I el que no ens esperàvem tampoc, perquè tampoc és incompatible, és amb una detenció al cap de res, hem estat 10 minuts passejant. Hauria pogut ser perfectament demà.
Era un passeig que anava en alguna direcció en concret, és a dir, quin era l'objectiu d'aquest passeig o quin era el terme final d'aquesta caminada pel centre de Barcelona?
Bueno, com a ciutadana lliure, l'única cosa que sé és que tenia ganes d'anar al Born. Pel Born no hi ha res. Vull dir, no hi ha res en termes judicials ni polítics. Volia anar al Born. Res
ha,
més, com qualsevol ciutadana.
Hi ha l'oficina, no?
Hi ha l'oficina.
La casa pública, no?
Exacte. Hi ha l'oficina, sí, és veritat. Però, vaja, res que tingui a veure amb el procediment.
Té intenció de declarar davant del jutge Llarena?
Ho desconec.
Què pot passar si no declarés davant del jutge Llarena? Quin escenari s'obre?
Res. No. El senyor Llarena haurà... Qui té el problema de decisió ara mateix és més el senyor Llarena que Clara Ponsatí. Clara Ponsatí ha decidit venir i el fet de declarar o no, simplement si hi ha de dir alguna cosa, segurament es limitarà a dir el que ha dit davant del policia que l'ha detinguda, que és tinc immunitat.
Tenim també aquí l'estudi la Mar Poyato, companya de Societat. Bona nit de nou, Mar.
Bona nit.
Mar, tu has seguit aquesta roda de premsa, però al marge d'això, ara també parlàvem amb el Jordi de com pot quedar aquesta situació. Explica'ns això, com queda aquesta situació de Ponsatí, quins són els següents passos que s'han de seguir a partir d'ara.
Bé, ara el dubte principal és què passarà, no?, en aquests propers minuts, no sé, espero que siguin minuts, que no s'allargui gaire més, perquè d'entrada tots teníem força clar que Clara Ponsatí quedaria avui en llibertat a l'espera que Pablo Llarena la cités per anar a declarar. Si més no, és això com, així com s'ha operat i com s'ha seguit aquest procediment en els altres dos casos, com el, per exemple, el d'Anna Gabriel o el de Meritxell Serret, no? Que es van presentar voluntàriament. Clar, aquest cas és diferent, hi ha hagut una detenció, per tant, no sabem si finalment això serà així o se l'emportaran a Madrid per garantir que aquesta presència davant del jutge Llarena. La situació de Clara Ponsatí és de les que va canviar radicalment després de la reforma del Codi Penal. Estava acusada de sedició, un delicte que comporta penes de presó molt elevades, com hem vist amb la sentència del procés. Llavors, amb aquesta reforma, el delicte es va derogar i es va canviar pel de desordres públics agreujats. Un delicte que, segons el jutge Pablo Llarena, no encaixa amb els fets pel qual se la investiga. Per tant, va decidir processar-la només per desobediència, que en aquest cas no comporta penes de presó. I és precisament, si no m'equivoco, el Jordi Cabré ens ho dirà, és aquest el motiu pel qual ha tornat, no?, per aquesta reforma del Codi Penal.
Una reforma que ella ha criticat en alguns moments d'aquesta roda de premsa, però sí que és cert que sense aquesta modificació del Codi Penal segurament avui no estaríem parlant d'aquest retorn de Clara Ponsatí.
No sé què dir-te. Una cosa és que pugui ser crítica amb la reforma, l'altra cosa és que no la pugui fer servir pel seu benefici. Però sí que és veritat que estic segur que un moviment com aquest era esperable, fos amb el Codi Penal que fos. Una altra cosa que hagués estat potser en un altre moment, potser, però amb el Codi Penal que fos, aquest moviment és esperable, bàsicament perquè també pot servir com a antecedent o com a precedent de cara a noves persones que puguin venir més endavant.
Em vols dir que abans de fer aquest canvi al Codi Penal, Clara Ponsatí ja havia pensat en aquest retorn? És a dir, que aquesta estratègia de tornar és anterior a la reforma del Codi Penal?
Una eurodiputada és immuna. Sigui acusada del delicte que sigui, de la mateixa manera que altres persones que puguin venir més endavant estan acusades d'altres delictes, però també són immunes. Aquí l'important era veure com Espanya respectava o no la immunitat.
Precisament sobre això, Mar, ell ha insistit tota l'estona també en aquesta immunitat parlamentària europea. Què comporta exactament aquesta immunitat, que és cautelar, ara mateix?
Sí, estem a l'espera d'una resolució del TJUE, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El que comporta aquesta immunitat és que amb ella no la poden investigar judicialment sense una autorització, sense aquest suplicatori del Parlament Europeu. Aquest suplicatori no hi és, no hi ha aquesta autorització, per tant, d'entrada, cap jutge la pot imputar o la pot investigar.
I ara el Jordi també apuntava aquesta possibilitat de com pot afectar això a la resta d'exiliats, aquest pas que ha fet avui Clara Ponsatí.
A veure, clarament aquí l'equivalent més clar és Marta Rovira, perquè està acusada del mateix delicte, que és desobediència. És a dir, Marta Rovira, amb el que passi avui amb Clara Ponsatí i els pròxims dies, sí que té una pista clara del que li pot passar amb ella si torna, perquè els casos són els mateixos. El cas és molt diferent amb Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Per què? Perquè ells estan acusats de malversació, i malversació agreujada, que és un delicte amb penes de presó altes, fins a 12 anys. Llavors, si tornen, és molt probable que els empresonin, i en aquest cas sí que sigui presó provisional i que no surtin.
Doncs veurem.
Però insisteixo, si estan d'acord amb el que dius, insisteixo en que el que iguala el cas de Clara Ponsatí amb el de president Puigdemont és que són immunes. Llavors, deixant de banda el que hagis comès o no comès, si és en presó o sense presó, la qüestió és veure si Espanya respecta eurodiputats o no.
Gràcies, Mar, que vagi bé.
Bona nit.
Bona nit. Us ho trasllado també a la resta, que us tinc aquí, que fa estona que us tinc sense parlar. Clar, no sé fins a quin punt creieu que el que ha passat avui posa en un atzucac el jutge Llarena, perquè haurem de veure com actua i, com deia ara la Mar i també el Jordi, com es respecta aquesta immunitat europea, no?
Crec que, clar, Per una banda, sembla molt plausible, analitzant-ho una miqueta, que Llarena no s'arriscarà a fer el ridícul una altra vegada, deixant Ponsatí que se'n vagi sense anar a declarar al Suprem. De manera que, tot i no estar d'acord, tot i no estar en absolut d'acord en això, Llarena no se la pot jugar una vegada més.
Deixant... No sé, el que passa que no sé què és més ridícul.
No, no, però és que depèn de com ho miris, evidentment. Ja. Però el que, i per altra banda, el que sí que queda clar és que el que ha fet Ponsatí venint avui un dia abans de ple al Parlament Europeu és posar en evidència aquesta situació de repressió i aquesta tossuderia de Llarena de sostenir-la i no en Mendalla i fer posicionar aquest cop sobre fets de repressió reals que estan passant ara al Parlament Europeu. Perquè el Parlament Europeu sempre era a partir de la teoria, a partir doncs, de l'anàlisi jurídica i a partir del posicionament dels dos principals grups parlamentaris, PP i PSOE, Popular i Socialista, que ho tenen claríssim, i sempre guanyen, diguem-ne, totes les votacions polítiques que tenen lloc al Parlament Europeu, i aquí no hi ha problema mai, i en fi. Aquest cas farà que s'hagin de posar davant d'aquesta repressió autèntica que està passant ara en aquest mateix moment, espero que el Parlament Europeu, la presidenta del Parlament Europeu, s'hagin de posicionar en contra de Llarena i d'aquest avassallament a la immunitat parlamentària.
Jordi, a la roda de premsa se li ha preguntat per què havia tornat avui i ha dit que era perquè el dia li anava bé, però suposo que no és casual això que comentava l'Anna, que demà hi hagi ple al Parlament però Europeu.
És bo buscar el moment oportú per posar més en evidència estratègies i tàctiques, jo ho trobo bé.
L'única frase que dit Gonzalo Boye durant la roda de premsa és: aquí no improvisem res.
Ja, l'havia apuntat, eh?
Nada, sí, oi?
Àlex.
No, sí, jo hi ha una part que, sobretot, que no podem oblidar, i és precisament la Clara Ponsatí ha destacat molt, i després des de Brussel·les a Puigdemont i Comín també, el fet polític, no? Vull dir, això és una, no és un gest, és una decisió, és un pas que es dona perquè es vol que tingui una transcendència política, no? I evidentment que la té. A mi el que sí que jo volia posar l'èmfasi, més enllà de les qüestions jurídiques, que el Jordi evidentment ens il·lustra molt millor, és amb el tema de la lectura política que se'n fa, i sobretot els, jo crec, des del meu punt de vista, els malabarismes dialèctics que ha hagut de fer tant la Ponsatí com des de Brussel·les, per intentar diferenciar els seus casos, sí que és sobretot de Marta Rovira, sí. Meritxell Serret i Anna Gabriel, no? És a dir, què diferencia el pas que va donar al seu moment la Serret i el pas que va donar la Gabriel del que dona ara la Ponsatí? L'única diferència és que elles van anar voluntàriament a declarar davant del jutge Llarena i la Ponsatí no.
Sí que, mira, perdona, Àlex, perquè crec que podem escoltar un tall. Sí que ens ha sorprès en alguns moments la duresa de Clara Ponsatí, sobretot amb Meritxell Serret. Ha deixat clar, d'una banda, que demà no l'acompanyarà al judici, que ha d'anar a declarar davant del TCJ, i també ha deixat anar això.
La consellera Serret després està votant pel món i posa la bandera espanyola amb tamany 3 vegades més gros que la catalana. Per tant, hi ha una certa consistència, però és clar que això jo no ho comparteixo, que és conegut des de fa temps que jo no comparteixo. Crec que és un govern que en aquests moments és una eina de l'ocupació espanyola.
És un govern que és una eina de l'ocupació espanyola. No està mal. Vull dir, jo la lectura que faig és la faig en clau política, no? I em sembla, malgrat tot, el fet de que la Clara Ponsatí estigui aquí, forma part, abans ho comentava l'Anna, no? Forma part de l'última conseqüència d'un acord polític de molt gran abast, no?, entre Esquerra i el govern d'Espanya, que va consistir en la derogació de la sedició. Si això està passant ara, és perquè allò va passar. És a dir, malgrat totes les contorsions, filigranes que es vulguin fer, jo crec que, bueno, el pas d'avui i com s'està venint forma part també d'una batalla oberta, descarnada, dins el món de l'independentisme per retenir l'hegemonia del discurs, no?
I de l'estratègia, suposo.
I de l'estratègia. Sí, sí.
Però...
sí,
Susana.
Sí. O de la tàctica, per l'estratègia és a mitjà i llarg termini, sí, diguem. La tàctica és el joc de regat curt.
Sí, totalment d'acord amb l'Àlex. Aquí, en el fons, el que hi ha és posar en evidència una gran divisió de l'independentisme en aquest moment i una estratègia de Junts directament a la jugular d'Esquerra Republicana. És claríssima les declaracions de la Ponsatí, perquè per una banda el que li permet tornar és justament això, és un acord aconseguit malgrat tot, I malgrat tothom, per Esquerra Republicana, en el sentit de la derogació del delicte de sedició, li permet tornar a Catalunya, torna i carrega contra Esquerra Republicana. També vull fer notar que torna en un moment en què falten 2 mesos per les eleccions municipals, per tant, no hi ha res que sigui casual, jo no hi crec amb les casualitats, i de l'altra banda tenim també el judici de la, no, pendent, la resolució del judici de la Laura Borràs. Llavors, jo tinc una pregunta per al Jordi Cabré, ja que el tinc aquí. El jutge Llarena no li reconeix aquesta immunitat europea. Amb quina base jurídica ho fa, això, el Llarena, per negar-li aquesta immunitat, que és justament el que està reclamant ara mateix Junts?
Perquè només li reconeix un tipus d'immunitat, que és la immunitat fora d'Espanya. Hi ha aquests dos tipus d'immunitat, perquè és veritat que teòricament hi ha dos plànols. És difícil d'entendre de vegades, però hi ha la immunitat que et protegeix com a eurodiputat de per si, i hi ha aquella, segons Llarena, que si tens una ordre de detenció dintre d'Espanya ja anul·la o com a mínim condiciona molt la immunitat general que puguis tenir. I això és el que nosaltres estem jurídicament discutint. Però des del punt de vista del plano polític que dèieu, estan d'acord que hi ha una disparitat i fins i tot una guerra d'estratègies. Això són també maneres de ser, eh? Vull dir, la manera de ser, la que el Ponsatí és així de vehement. Jo sóc més aviat, perquè també m'agrada parlar de política, però és que jo no les veig tan incompatibles, i no sé si sóc massa diplomàtic o no, però que hi hagi persones buscant la via dialogada i persones buscant la via més de confrontació, em sembla que si realment es fan bé les dues, que aquesta és la condició necessària, si realment es fan bé les dues, poden ajudar-se mútuament.
És coordinat? No sé si
és coordinat, penso que si es volgués, podrien tenir fruits compatibles.
I estàs d'acord, Anna?
En què?
Que poden ser compatibles aquestes dues estratègies i que realment...
Existeixen.
I és allò de si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà.
Una altra cosa és per què serveixen. Quins efectes tenen per avançar cap a l'objectiu que els independentistes ens hem marcat, que és assolir la independència. Vull dir, cal veure què és efectiu i què no. Però, en tot cas, és política. I la política, a mi me la trobaràs defensant sempre, per terra, mar i aire, a totes hores. Una altra cosa és que em dolgui, com s'ha expressat personalment, per la Meritxell Serret, parlant de les banderes, a mi això m'ha dolgut, personalment m'ha fet mal. Però, un cop dit això, hi ha moltes maneres de dir, de fer política... I jo no hi entraré més en aquest aspecte, jo que tindria moltes coses a dir.
No vols entrar-hi,
no. Però vull dir que m'ha dolgut, ja està. Que no crec que li interessi a ningú saber que a mi em dol. Però m'ha dolgut i aprofito per dir-ho.
Jordi, deies abans també que és una manera de posar a prova si aquesta immunitat, no, europea s'aplica des d'aquí. Sí. Clar, des de la banda d'Europa, moltes vegades en aquest temps que dura el procés s'ha intentat posar una mica contra les cordes a Europa precisament perquè reaccionin. Però Europa, fins ara, sempre ha passat una mica la pilota als estats i s'ha expulsat una mica les culpes de sobre, dient que això s'havia de resoldre a nivell intern. No sé si hi ha una confiança que en aquest cas no sigui així i que la presidenta del Parlament, amb aquesta carta, pugui actuar d'una manera diferent, o que el Parlament Europeu es pugui posicionar d'una manera diferent a la que ho ha fet fins ara.
El problema és d'haver arribat fins aquí. A Europa li sembla un cas molt incòmode, evidentment és molt incòmode, i no només Europa com a concepte, sinó també estat per estat. És una qüestió que no volen ficar-s'hi, perquè jo perquè m'he de ficar en temes interns d'Espanya. Una altra cosa és quan s'eleva el terreny judicial, i aleshores ja no estem parlant d'un tema intern d'Espanya, sinó del dret europeu, que és aplicable. I aleshores sí que, com que s'ha arribat fins aquí, doncs aleshores va més enllà de la política i va de drets fonamentals i va de dret europeu. Deixant de banda que Europa sí que ha intervingut lleument des del punt de vista polític més enllà del jurídic, que és amb el Consell d'Europa, si se'n pot interpretar així. Les resolucions del Consell d'Europa demanant reformes del Codi Penal, indults, negociació, etc., era una via política que és més enllà del dret. I aquesta, en paral·lel a la lluita jurídica que estan lluitant alguns advocats des d'aquí, doncs pot fer tombar una mica la bèstia. Però és llarg i el problema és aquest, el problema és haver arribat fins aquí. Des del punt de vista polític, tot hauria pogut anar molt més ràpid. Des del punt de vista jurídic, quan es porta tot als tribunals, és com els divorcis. Tu pots tenir un divorci amistós o no, o pots fins i tot tenir una reconciliació, sense cap problema. Però quan es porta tot als tribunals, aleshores el problema és que pots no tenir raó. I si no tens raó, has begut oli de veritat.
Creieu que hi ha alguna esperança sobre aquest posicionament ara mateix de la Unió Europea, en aquest cas, que pugui fer un moviment que no hagi fet fins ara o que pugui realment posicionar-se cap a una banda o cap a l'altra?
No m'atreveixo a pronunciar-me així de manera vehement, però em sembla que ha sigut el propi Boyer, no sé si aquesta mateixa tarda ha comentat com que no hi veia massa, no. Masses esperances, no? Jo crec que en aquest cas em fa l'efecte, no sé...
De presidenta una presidenta del Parlament Europeu em posa al seu lloc i suposo que simplement faria preguntes. Faria preguntes al jutge, faria preguntes a l'estat espanyol, però no gran cosa més.
Entre altres, perquè no crec que...
No té competències.
No té els instruments per fer-ho.
Bé, i deu estar tenint unes pressions, reitero, brutals, des de fa 3 o 4 o 5 hores, dels portaveus dels dos grans grups del Parlament Europeu, tant popular com socialista, perquè ho deixa aquí i no vagi més enllà. És evident que la majoria del Parlament no la seguiria, la majoria dels dos grans grups, però té tota la constel·lació de grups i de partits que veuen amb simpatia, com no directament defensen, una posició contrària a la que defensa Llarena, diguem-ne.
Una altra cosa interessant és el que puguin estar veient els jutges. Una altra cosa interessant és que puguin estar veient el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal General de la Unió Europea. Això sí que és interessant, que és, ostres, pensàvem que tindríem una oportunitat de tenir una mica de calma per fer la sentència, veiem que no hi ha manera que aquest conflicte es resolgui de forma pacífica i civilitzada. Això podria condicionar en part el sentit de la sentència que esperàvem per d'aquí un parell o tres de setmanes.
Susana, sobre això, no sé si volies afegir alguna cosa més.
No, bàsicament ratificar-me amb el que han dit els companys. Jo tampoc confio que el Parlament Europeu mogui un dit, entre altres coses, perquè aquella idea de que Europa ens mira, penso que ja ha passat bastant, o sigui, hem passat bastantes pàgines o hem passat bastantes pantalles respecte en aquell moment. No es mullaran, és més, tenim una presidència propera del mateix Pedro Sánchez immediata, no crec pas que vulguin ficar-se amb aquest embolic, i menys tractar-se de la Clara Ponsatí, en el sentit de dir que sí que és veritat que pot haver-hi una cert rebombori a l'hora de la seva detenció, etcètera, etcètera, la seva arribada, però no hi ha condemnes de presó, per tant, en el moment en què la Clara Ponsatí quedi alliberada, difícilment hi haurà més recorregut, més enllà de Catalunya, em refereixo.
No oblidis que hi ha altres persones a Brussel·les esperant.
Sí, sí, però tu creus que tornaran? Estem parlant del Lluís Puig, estem parlant del Puigdemont. Com dèiem abans, les seves situacions processals són completament diferents i molt més complicades que no pas aquesta, perquè els delictes que els imputen sí que comporten penes de presó. Llavors, la situació és diferent.
És diferent. És diferent, la qual cosa no vol dir que no ho facin, i ben aviat.
Ben aviat, el què?
Vaja.
Sí.
Explica'ns.
Bueno, que sí.
Clar. Vols dir que hi pot haver altres retorns en els propers mesos?
Sí, en efecte, evidentment.
De qui estem parlant?
De tots plegats, és a dir, bueno, per mi la peça important és el president Puigdemont, no? Que tant si Llarena decideix que el més assenyat és dur-lo a la presó, com si decideix una altra cosa, el que sí que tinc clar és que aquest moviment el farà.
D'aquí pocs mesos?
No sé dir-te quan, no puc dir-te quan.
Però abans que s'acabi aquest any?
Sí.
Sí, abans que s'acabi aquest any, creus que podrem veure un retorn de Carles Puigdemont?
Si la paraula és crec, sí. Crec que sí.
A risc de que acabi la presó, sí. Sempre havíem fet la lectura... Lectura política, en aquest cas, una
altra vegada, no? S'intentarà que no.
No, evidentment, ja m'ho imagino.
S'intentarà que no, però...
Perquè s'ha de fer la lectura política de que sí,
però
hi ha
si...
alguna possibilitat de que...
Si hi acabés, seria una qüestió flagrantment denunciable, i pensa que hi ha la qüestió del grup objectivament identificable que tenim com a argument davant de la justícia europea per denunciar.
Dependrà del que passi amb el cas Clara Ponsatí, que aquest retorn sigui més proper o més llunyà?
Diguéssim que serveix com a banc de proves. Pot servir com a inspiració.
Jordi, com que has de marxar d'aquí a pocs minuts, deixa'm que et faci alguna pregunta més sobre el que ha passat aquesta tarda, perquè el Jordi haurà de marxar a 3:15 avui. La detenció de Clara Ponsatí s'ha fet correctament avui?
No.
Per què?
No. Una eurodiputada que presenta la seva credencial com a tal no hauria de poder ser detinguda. Una altra cosa és que hagin decidit que això ho hagi d'aclarir un jutge. Doncs mira, en qualsevol cas és irregular. No és necessàriament delicte, però en qualsevol cas és irregular. Ara, si va més enllà, aleshores sí que estarem parlant d'una altra cosa. no s'hauria de poder tenir una persona immunitat, no sense un ordre. I s'interpreta que aquest ordre existeix i haurem de veure si acaba sent així. Nosaltres creiem que no, que aquest ordre no existeix i que no és vàlida.
La persona que l'ha detingut era un mosso d'esquadra, per dir-ho d'alguna manera, que passava per allà, o era una persona que ha vingut expressament a fer aquesta detenció? De...
Ha vingut expressament, de forma molt clara. Sí, 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 no passava per allà. Estava molt clar, hi havia el cotxe esperant-lo.
Digues, Àlex.
He estat una pel·lícula. Sí, sí.
Però teníeu clar que havia de ser, o sigui, que serien els Mossos? O...
No. No, no, no. Estaven convençuts que seria el Garcia. Uh-huh. Sí, sí. Però mira, ha anat així. No, no, no entenc ben bé el criteri, no sé per què. Això sí que se m'escapa, però els Mossos han volgut avançar.
O inclús abans, jo penso, entenc que la Clara Ponsatí, o hi ha serveis de vigilància, o sigui, que l'haguessin detingut allò just passar la frontera, no sé.
No sé com funcionen aquestes coses, no sé com s'ho reparteixen, però en aquest cas la Conselleria d'Interior ha decidit... activar-ho.
El que és cert és que era una detenció, entre cometes, fàcil de fer. Tothom sabia on era Clara Ponsatí a les 5 de la tarda, s'ha fet la retransmissió en directe i s'ha seguit tot el recorregut que heu anat fent des del Col·legi de Periodistes fins que heu arribat pràcticament davant la catedral. Per tant, qualsevol cos policial sabia en quin moment, en aquell moment, en quin lloc es trobava tota la comitiva, no?
Era difícil no saber-ho. Una altra solució hauria estat un mosso d'esquadra dient-li necessitem parlar amb vostè i que al veure la credencial doncs ho aturessin. Hauria estat una altra opció, però han preferit burlar el jutjat.
Jordi, quin sentit tindria, és que has dit una liolta al que has dit abans, quin sentit tindria per el Puigdemont, el Lluís Puig i l'Antoni Comín tornar sabent que vas de cap a presó després de tants anys?
Això sí és que és així, no té per què, no té per què ser-ho. Estem pendents d'unes sentències europees molt imminents.
Què s'esperen?
Imminents què vol dir?
Cap al juny, no?
No, jo penso que primavera. Sí, sí.
Abans de les eleccions?
És bastant probable.
Falten just avui 2 mesos per les eleccions.
Sí.
Podrien arribar aquestes sentències abans?
Perfectament, perfectament. Home, jo no tinc la bola de vidre, eh? No, no, però la previsió meva o nostra és bastant aquesta, sí, sí.
En fi, són 9:45 de la nit, Jordi, ens has dit que havies de marxar a aquesta hora, sí. Per tant, t'agraïm d'entrada que hagis pogut venir avui també a la tertúlia.
Em seré lliçó, molt bé.
Un dia que deu haver estat intens, m'imagino, eh?
Déu-n'hi-do, ha sigut...
Ha començat molt d'hora?
M'han dit que havia d'estar en un lloc en un moment determinat i no m'esperava aquest espectacle. Sí, sí.
Per tant, no sabies que seria avui?
No amb tots els detalls. Sabia un dels fets, però no els detalls. Sí, sí. I bé, no sabia, no sabia exactament l'hora, no sabia el com, però vaja, així ha anat.
Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, gràcies per venir. Nosaltres farem una pausa i de seguida tornem.
Anna Ballonet.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Juan Miape Galajar s'estan fent realitat. Entra a plandereuperación.com.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa't a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Un dia més i no saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Festa de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas. I endavant amb la teva vida.
RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona, reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies...
I les actuacions de Siderland, Miss Raissa i el mag Jordi Caps.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC1.
Si voleu venir, entreu a rac1.cat per optar a una invitació doble.
Tots som 1. amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
D'aquí a 12 minuts arribarem a les 10 de la nit i tancarem la tertúlia d'avui del no ho sé. Déu-n'hi-do, no sé si voleu comentar alguna cosa ara també que el Jordi no hi és. Algun comentari per tancar doncs, tot aquest escenari que s'obre doncs, a partir d'ara amb molts fronts oberts després d'aquest retorn de Clara Ponsatí.
Sí, lectures jurídiques, lectures polítiques, d'estratègia. Jo crec que de manera bastant crec immediata em fa l'efecte que la Marta Rovira, crec, vaja, no ho sé, potser l'Anna té més informació, però...
No tinc ni idea.
Diguéssim que aplana el camí, no? Perquè també aquesta lectura interessada, feta des de Junts, no? Que aquesta era una reforma feta a mida, no? Com ha dit la Ponsatí, de solucions personals, de dreceres polítiques, que deia el Puigdemont. Hi havia com, no? La idea de que potser la Marta Rovira no volia, no? Aparèixer abans de les eleccions municipals perquè no es pogués precisament fer la lectura de que, diguéssim, que era Esquerra qui se'n beneficiava directament i ja podia tornar mentre els altres seguien fora. El fet, crec jo, que el fet de que la Ponsatí hagi tornat, diguéssim, aplana políticament el retorn de la Marta Rovira, em fa l'efecte.
No sé, Susana. Jo m'ho he passat molt bé, t'ho agraeixo, perquè realment, no, és que no he fet de tertuliana, cosa que també agraeixo, però jo he fet de periodista davant una sèrie de dubtes que potser compartim molta gent, no? Clar, el gran dubte que tenim, no? Quan el Jordi Cabré ha parlat del retorn de la Ponsatí com un banc de proves, ha fet servir aquests termes, un banc de proves per què, no? Clar, evidentment després ens ho ha acabat avançant, no? És un banc de proves a veure del que ve després. Llavors, com a ciutadà, però també com a periodista, em sembla molt apassionant que hi hagi una estratègia, que és una estratègia que pot fer canviar molts escenaris en aquest moment, sobretot a Catalunya i fins i tot de retruc a Espanya, no? Clar, la idea de que ells abracen, que jo no sé fins a quin punt és viable o no és viable, no hi entro aquí jurídicament, de que hi hagi una sentència que permeti al Puigdemont tornar, doncs, i tornar amb les dates que ells esperen, no ho sé, o sigui, en fi... Cal veure a veure què passa
i com
avança el temps, perquè nosaltres, efectivament, tampoc tenim una bola de vidre.
Doncs bé, volia afegir també que l'estratègia, diguéssim, del discurs del retorn de Puigdemont imminent
és
molt recurrent i de tant en tant...
Home, i és per alimentar i no matar Junts.
No, alimentar aquesta expectativa també políticament interessant.
És veritat que el Jordi, en aquest sentit, ha anat força amb peus de plom, però com deia ara la Susana, ha dit que això era un banc de proves i d'alguna manera ha acabat relacionant aquest retorn de Carles Puigdemont, que no ha volgut dir, ha dit que era proper però no quan, però sí que ha dit el que era imminent era la resposta d'aquestes sentències europees. De fet, ha dit que pot ser que abans de les eleccions, i avui falten 2 mesos per les eleccions, això no sé si ha fet que s'aproximin una mica aquestes dues decisions, no? La decisió d'aquestes sentències i el retorn de Puigdemont.
Que passa que cal precisar bé per tota la gent que ens escolta que les situacions, insistim, processals d'uns i dels altres són molt diferents, que en un cas hi ha penes de presó pel mig, perquè hi ha un delicte de malversació, en el cas de Puigdemont, Comín i Lluís Puig, en el cas de la Clara Ponsatí, no. Per tant, aquest banc de proves és un banc de proves bastant relatiu, també,
Anna.
Sí, que a veure, que el delicte de malversació és un delicte que no han pogut provar de cap de les maneres i que el mantenen en part per poder amenaçar amb penes de presó i per poder tenir una mínima opció de l'extradició. Bueno, extradició ja no se'n pot dir. Que l'euroordre pogués arribar a tenir algun èxit. Però no s'aguanta per enlloc el delicte de malversació. No han provat res, ni una sola factura que s'aguanti. Per tant, és una més de les múltiples arbitrarietats i un ús, com li ha donat la gana, de lawfare de Llarena i sus muchachos, del Suprem.
Hem parlat durant tota la tertúlia més molt del pla, del que afecta aquí a Catalunya, dels partits independentistes, però avui també hem vist com el PSOE de seguida ha sortit a treure pit d'això que ha passat, ha dit que quan hi havia el PP, doncs els polítics marxaven i que ara tornen per passar davant de la justícia. Clar, no sé si creieu que això li pot passar factura al PSOE estant a 2 mesos de les eleccions, que la dreta, evidentment, aprofitarà aquest argument per dir, veieu, heu pactat això amb Esquerra, heu fet aquesta reforma del Codi Penal i mireu què és el que està passant ara?
Ostres, jo crec que han passat tantes coses que ja, sincerament, no sé dir, passarà factura. Ostres, jo crec que no, sincerament. No.
Carrizosa ho ha intentat, eh? Carrizosa ja ho ha dit.
Ho veieu,
per culpa de Sánchez, aquesta senyora ve... No ho ha dit així, però gairebé, eh? És el to Carrizosa. Aquesta senyora ve passejar-se per aquí impunament. Vull dir, clar, el PSOE no té cap altra opció que dir... Sí, sí, però bé, veu? Veieu com ve?
El preu ja es deuria, no? Ja l'haurien hagut de pagar, no?, quan es va fer la reforma, no?
No sembla
que... No, i després el discurs, jo crec que, bueno, el discurs que fa el govern, és el de la desinflamació, no deixa de ser... Sí, des del punt de vista més al marge del govern, el fet de que una persona com la Clara Ponsatí, després de 5 anys, torni, no deixa de ser un signe de... Bé, del que hem dit moltes vegades, no? De que estem en una altra fase política, molt diferent, molt malgrat que, no?, quedin situacions personals molt, no?, molt significatives, estem en un altre moment, i el fet de que la Clara Ponsatí, malgrat el que he dit abans, no?, malgrat l'escenificació, malgrat, evidentment, que buscar la imatge, la fotografia de l'atenció, el Mosso d'Esquadra, suposo que si hagués vingut la Guàrdia Civil, doncs millor des del punt de vista, no?, de la fotografia política, no?, de l'escenografia. Sí.
Però és que jo diria que és que a Catalunya només hi ha una policia judicial, clar, que són els Mossos. La Guàrdia Civil no és policia judicial.
Els tres poden actuar com a policia judicial.
Jo no els he vist mai actuar com a policia judicial a Catalunya. Només els Mossos, però vaja.
Jo crec que poden actuar els tres cossos. En tot cas, bueno, no deixa de ser... també forma part de la normalitat de que siguin els Mossos d'Esquadra, malgrat, no?, com que això genera a la vegada, no?, tota una sèrie de, no?, una via col·lateral d'enfrontament, no?, són els Mossos d'Esquadra d'aquest govern, com deia, no?, la Ponsatí, que era, no sé com deia, no?, de col·laborador. L'Anna fa cares perquè entenc
no,
que això...
No, jo no vull repetir-ho, Perdó. No.
Vale. Entenc que, bueno, forma part d'això, d'aquesta guerra soterrada i constant i sorda, no?, entre...
Ha dit que era una eina de l'ocupació espanyola.
Bé, bueno, són lectures polítiques, no?
En fi, tot això també ha passat avui, precisament, canviant una miqueta de tema, quan s'ha constituït per fi aquesta comissió que ha d'investigar l'Operació Catalunya, no? Els partits independentistes que insisteixen que Mariano Rajoy i Jorge Fernández Díaz han de ser dos noms que hi compareguin, però el PSOE finalment serà qui tindrà l'última decisió dels noms que vagin en aquesta comissió. No sé si teniu algun tipus d'esperança en que aquesta comissió aclareixi alguna cosa de tot el que va passar.
Ho dubto moltíssim. Ja s'han fet... Ha costat Déu i ajuda fer determinades comissions d'investigació al Congrés de Diputats, i quan s'han fet han servit per ben poca cosa, però el sol fet que es constitueixi a mi em sembla un gran què. Que estigui presidida, doncs, per un català que no és del cap dels dos grups, diguem-ne, que han anat fent alternança de govern, també em sembla...
Ferran Bel,
del PDeCAT, em sembla que està bé. Ara, per mi, qualsevol cosa que es pugui arribar a esdevenir, que es pugui arribar a explicar, dependrà també de l'habilitat dels partits que han demanat la seva creació de poder-ho esbombar i aprofitar al màxim, perquè també hi haurà l'altra força en sentit contrari perquè això quedi no res. Per tant, aquí dependrà de l'habilitat política, perquè l'habilitat mediàtica, doncs, depèn del gran que ets, no?
Susana.
Quan vols resoldre alguna cosa, no facis una comissió. A veure, sí que és veritat que s'havia de fer. S'havia de fer, ha costat molt, i em penso que és necessari que es faci, perquè realment els fets de l'Operació Catalunya són gravíssims, però tinc plena desconfiança en que això arribi a bon port o que s'arribi a esbrinar alguna cosa o s'entregui l'entrellat. Està bé que se'n parli, evidentment. Està bé que es faci una comissió d'investigació, però insisteixo. Normalment aquestes comissions d'investigació acaben en no res. I també és veritat que hi ha un cert esgotament informatiu que fa que els periodistes estiguis en un costat o en l'altre. Doncs aquestes comissions d'investigació, depèn de qui comparegui, doncs tenen puntes informatives, però també s'acusa un desgast, no?, dels temes, que penso que aquesta és justament l'objectiu final d'una comissió d'investigació, no?, que el tema vagi morint ell solet. Em temo.
Àlex.
Jo crec que el fruit que s'entregui d'aquesta comissió també dependrà una mica del ventall. És a dir, si acotem una mica, no?,
els moments, no? L'etapa Jorge Fernández Díaz, Mariano Rajoy, entenc que hi haurà interès per part del PSOE, sobretot, de bueno, apretar, més que res pel que hem pogut veure, no l'única, però és potser l'etapa més fosca, amb més aristes, i més barroera per la manera en què va funcionar. Si el que es pretén, per exemple, l'altre dia fa una estona comentàveu, no?, la llista de compareixents que demanava la CUP,
sí.
Evidentment no seran acceptats, ens havien demanat tots els presidents...
Demanaven Mariano
tots
Rajoy...
Els ministres, i... tots els secretaris d'Interior, sí, tots els directors de la policia, tots els directors de la Guàrdia Civil... Evidentment, si es fa una estirona perdigonada, diguéssim així, massiva i tal, no.
Des de Felipe González,
des de Felipe González. Clar, la guerra bruta, diguéssim, si us centrem, jo crec, amb l'etapa de Jorge Fernández, que jo crec que ja és una persona políticament amortitzada i que inclús des del propi Partit Popular és ja, bueno, evidentment no costa de defensar, doncs potser es pot avançar, potser es pot treure alguna conclusió clara, però coincideixo amb elles, no? Em fa l'efecte que no avançarem massa, no?
Deixeu-me acabar, perquè ens queda poca estona, però és que avui, paral·lelament a la constitució d'aquesta comissió de l'Operació Catalunya, avui alguns diputats s'havien de reunir amb aquesta delegació del Parlament Europeu que estava investigant Pegasus, que ja van venir per aquí la setmana passada, que finalment la Comissió de Defensa doncs els va deixar plantats, perquè recordem que hi havia una moció de censura la setmana passada al Congrés, no van poder assistir a aquesta trobada, havien quedat que avui es trobarien telemàticament, però ha passat que es veu que hi havia algun sistema de traducció que no funcionava, uns no entenien l'anglès, els altres no entenien el castellà,
vaya,
i finalment
vaya,
no s'ha pogut
vaya.
Fer aquesta reunió. De fet, mira, escoltem si us sembla el president de la comissió Pegasus, Jeroen Lennarts, que ha lamentat d'aquesta manera el que ha passat.
It seems that, under the...
Sembla que, tenint en compte les connexions, no serà possible tenir interpretació simultània de la reunió. Com que no tenim persones que parlin castellà a la reunió, no serà possible intercanviar els punts de vista entre el Parlament espanyol i l'europeu. Estic molt decebut.
I'm very disappointed.
No sé, ja per acabar, són les 10, però què us sembla que pugui passar una situació com aquesta, no? Que s'intentin trobar una vegada, els deixin plantats, i ara no funcionin les comunicacions.
Està entre Berlanga i Fellini.
Sí, sí, total.
Això, i és... Bé, hi ha una teoria independentista que és la del ridiculisme, i fins i tot ha estat teoritzada en un llibre, que diu la millor via per arribar a la independència és deixar Espanya que faci el ridícul. Doncs sembla que siguin partidaris d'aquesta teoria, que jo sempre he pensat que era una mica friqui, però és com una vergonya, perquè una cosa és que defensis una llengua que parlen centenars de milions de persones al món, i amb orgull, i l'altre és que siguis incapaç de poder establir un contacte en anglès amb membres del Parlament Europeu.
I la imatge que es dona, no?, també, de dir, ostres...
Sembla que no els importa gaire, això.
Sembla una cosa, no?, que no sigui prou greu com per poder fer aquesta trobada i que s'arribi fins al final. Passa ara just un minut de les 10 de la nit, de seguida acomiadarem la tertúlia, però abans, com sempre, aquesta hora actualitzem la informació. Bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que continuem pendents de si la justícia deixa en llibertat amb càrrecs Clara Ponsatí. Els Mossos l'han detingut aquesta tarda a Barcelona. El jutge debat entre deixar-la en llibertat amb càrrecs o enviar-la directament a Madrid per garantir que compareix al Tribunal Suprem.
Doncs anem cap a la ciutat de la justícia. Sergi Giró, bona nit.
Bona nit.
Alguna doncs novetat aquí... des d'aquí?
Aquí, ara mateix, el gruix de manifestants s'ha anat aclarint una miqueta per el pas del temps. Porten bastantes hores ja aquí esperant a la ciutat de la justícia aquesta possible sortida o no de Clara Ponsatí. El que hem vist fa uns moments és l'arribada d'una delegació d'Esquerra Republicana encapçalada per Alba, la presidenta, vicepresidenta, en funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés, acompanyada també de dues diputades republicanes, i també l'arribada de Laura Borràs aquí a primera fila de la ciutat de la justícia. Les cares dels dirigents de Junts per Catalunya diuen que la cosa no va tan bé com s'esperaven, en la línia que comentàveu durant la tertúlia, que està trigant molt més del que hauria de trigar una situació d'aquestes característiques, però mantenen l'esperança doncs, que Clara Ponsatí no hagi de viatjar a Madrid, tot i que no descarten cap escenari.
La defensa de Ponsatí, per la seva banda, que confia que pugui quedar lliure avui mateix i creu que el seu cas pot servir com a banc de proves pel retorn de Carles Puigdemont.
En espera de la decisió del jutge de guàrdia, tenen l'esperança que Ponsatí pugui quedar-se a Barcelona. Sigui com sigui, Jordi Cabré, que forma part de l'equip de la defensa, ha explicat al 9C de RAC1 que l'arribada de Ponsatí a Catalunya i l'activació judicial del cas pot servir per la tornada de Puigdemont a Catalunya en els propers mesos.
Vols dir que hi pot haver altres retorns en els propers mesos?
Sí, en efecte, evidentment. Bueno, per mi la peça important és el president Puigdemont, no? Que tant si Llarena decideix que el més assenyat és dur-lo a la presó com si decideix una altra cosa, el que sí que tinc clar és que aquest moviment el farà.
Però abans que s'acabi aquest any?
Sí.
Dependrà del que passi amb el cas Clara Ponsatí, que aquest retorn sigui més proper o més llunyà?
Diguéssim que serveix com a banc de proves.
I creu que sentències de tribunals europeus sobre el procés es faran públiques abans de les eleccions municipals.
De fet, el Parlament Europeu ja estudia el cas de Ponsatí.
L'eurodiputat ha comunicat la seva detenció a la cambra i ha demanat que es defensi la seva immunitat. Precisament demà hi ha ple al Parlament Europeu i Ponsatí tenia previst assistir-hi.
Anem a saber l'última hora, corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Fons del Parlament Europeu confirmen a RAC1 que Clara Ponsatí ha demanat protecció a l'Eurocambra i que defensi la seva immunitat. Les mateixes fonts asseguren que el Parlament Europeu ja ho està considerant i que actuaran guiats per les consideracions jurídiques que ha demanat Ponsatí. Aquesta tarda, Carles Puigdemont i Toni Comín han demanat a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, que actuï de manera imparcial, no miri cap a una altra banda i no li doni la raó a Espanya. Companys seus, com l'eurodiputada d'Esquerra Diana Riba o un eurodiputat socialista d'Eslovènia, han donat suport a Ponsatí, també han demanat a Metsola que protegeixi els seus drets.
I més enllà del cas Ponsatí, previsions optimistes sobre l'incendi que crema des de fa 5 dies al País Valencià.
Aquesta tarda s'ha fet un pas de gegant per reduir les flames i ja no avança més. Això sí, de moment no es planteja el retorn dels 1.600 veïns desallotjats.
Doncs anem cap al centre de comandament dels bombers a Barraques amb el Jordi Armenteres.
Sí, optimisme perquè han millorat molt les condicions meteorològiques i la humitat ha pujat molt i molt ràpid. Sí que hi ha zones estabilitzades, però continuaven dos fronts totalment descontrolats. Falta poc, deia ara fa uns minuts la consellera de l'Interior del govern del País Valencià, Gabriela Bravo.
Que nos queda poco para poder parar esto, pero es verdad que aún queda una noche dura, mañana una jornada dura, porque sobre todo es que es fundamental esta ventana de oportunidad que nos da la meteorología para que el jueves, cuando vuelva otra vez el viento de poniente y una meteorología mucho más adversa, pues estemos ya mucho más preparados.
Demà és crucial perquè dijous torna a empitjorar el temps amb molt més vent de ponent.
I els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, el tu diràs?
Doncs mira, estem pendents d'esport en directe, està jugant la selecció espanyola de futbol, que està perdent, per cert, a Escòcia, 2-0, i també del Barça de bàsquet, que estava guanyant en l'últim quart a la pista del Partizan en partit d'Eurolliga. Farem tertúlia avui amb Edu Polo, Àlex Pintanel i Àlex Dalmas. Explicarem una informació que hem pogut saber a RAC1, que el Barça prepara més retallades a tots els equips professionals.
Carai.
Perquè ha de reduir com sigui el forat operatiu que té de més de 200 milions. També farem la prèvia del Barça-Roma, de Champions femenina, que viurem demà a la tarda al Camp Nou. Entrevistarem Ramon Terrats, futbolista cedit pel Girona al Villarreal, i una antitertúlia molt especial avui amb el Sergio Heredia, company de La Vanguardia. Avui parlarem d'escacs.
Carai.
Sí.
Doncs us escoltem, com sempre, a partir de 2:15. Doncs, gràcies, Aleix.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Han de pujar les temperatures, però a tot arreu o només en algunes zones?
En algunes zones, sobretot a la meitat nord de Catalunya, cap a les comarques de Tarragona tindrem temperatures demà molt semblants a les d'avui. A la costa central, també cap al barcelonès, per tant, Maresme, on avui al migdia estàvem a 15, 16, 17 graus, doncs demà poden pujar una mica, però en conjunt per sota dels 20. En canvi, a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, però també cap al nord de la Costa Brava, comarques de Ponent, prelitoral de les comarques de Barcelona, fins i tot Pirineu, podem passar fàcilment dels 20 i en alguns casos arribar als 24, 25, 26, aviam si passem dels 26 a Ponent, aviam si ens acostem als 30 com un dia de la setmana passada, sembla que potser encara no. A la costa, això que dèiem, més frenades en conjunt i a més poden aparèixer alguns núvols baixos, algunes boires que en alguns moments doncs diguis, jerseiet, però...
Doncs aquells dies que no ens podem... temps, no d'aquells dies, d'aquelles temporades que no et pots refiar, que dius, no, avui farà calor, surto... i després es fa fosc
i refresca. Tot i que la matinada serà una mica menys freda, demà de bon matí podem abrigar-nos una mica menys, però tinguem en compte això, que pugen les temperatures, però a la costa els hi costarà una mica més en molts casos.
Gràcies, Abel. Fins demà.
Fins demà.
Bona nit.
Bona nit.
Són 7 minuts de les 10 de la nit, en fi. Tanquem avui aquí ja la tertúlia, avui gairebé una tertúlia monotemàtica,
intensa
dedicada,
i
exacte,
molt,
i amb informació de primera mà.
És que dona gust, sí, sí.
En fi, Anna, Àlex i Susana, gràcies per venir avui la tertúlia del 9C. Ens retrobem la setmana que ve o no, perquè ja és allò que és inici de Setmana Santa, hi ha dies que... ja veurem si ens retrobem o no. En tot cas, ens retrobem d'aquí uns dies. Que vagi bé.
Bona nit.
Bona nit. Nosaltres fem una pausa i quan tornem rematem el programa d'avui amb la Laura Grau. Bueno.
RAC 1. Arrenca el Barcelona Open Bank Sabadell 70è Trofeu Conde de Godó. I el Club Vanguardia et convida a viure el millor tennis en directe el proper diumenge 16 d'abril. Gaudeix de tots els partits del dia i accedeix a la zona VIP. Aconsegueix la teva invitació a clubvanguardia.com. No podem millorar el teu servei, però t'assegurem una jornada de tennis increïble. Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara, pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
Molt ràpid.
Molt còmode.
Molt
RAC1. Tots som un. RAC1.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC1, a l'Alberg de Vic. Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers, entrevistes...
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC1.
I activitats d'aventura. I què més? Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries. Muntarem a cavall, farem excursions i piscina. Informació i inscripcions a colòniesrac1.cat. Organitzat per Club Elements i Radiofònics. Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònies!
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Passant gairebé 10 minuts de les 10 de la nit. Grau, què tal? Com estàs?
Què tal?
Mira, avui sí, necessito aquesta secció una mica per relaxar-me i acabar el dia amb un altre to, perquè déu-n'hi-do la tarda que portem avui. A veure, dèiem, ahir comentàvem aquest nou pla d'acció, no, per combatre la pressió estètica que presentava el Departament d'Igualtat i de Feminismes, i avui crec que ens vols parlar d'una cosa que té molt a veure precisament amb aquest pla, no?
Sí, de fet és la manera com veiem reflexada aquesta pressió estètica a través de les xarxes socials, tant la part negativa, que potser és la més coneguda i la que sí. més se'n parla, com la part positiva, que jo avui m'he intentat posar optimista.
Hi ha part positiva, també?
Sí,
ah, mira,
sí.
Doncs
i he intentat portar-vos uns quants exemples de com podem mantenir l'esperança a través de les xarxes socials amb el tema de la pressió estètica, perquè ja s'acosta la primavera, i malauradament encara preocupa a tothom l'aspecte que tindrà el nostre cos quan la roba ja no el tapi tant, no només en persona, sinó també a les fotos i els vídeos que pengem a internet, però com ja sabeu, la pantalla permet fer més trampes que les del món real, i d'aquí en surten tot un ventall d'opcions que ens permeten semblar més guapes, més joves, més primes, als nostres perfils de Tinder o d'Instagram. Jo crec que el debat és bastant vell, però precisament sí. és tan vell que ja ha evolucionat i ha saltat de nivell 2 o 3 vegades a les xarxes socials, i a mi això, la veritat és que m'agrada força anar-ho seguint i és el que em fa tenir encara esperança de que les coses poden canviar.
Sí, eh?
Sí, de veritat, jo crec que les coses van canviant. Mira, reprenent
va,
el fil d'on el vam deixar la setmana passada amb el tema de TikTok,
sí.
Us explicava que gràcies a la velocitat que agafa TikTok i la creativitat de les usuàries, el fast fashion i les modes com a tal ja estan pràcticament desapareixent, perquè els cores, que són aquest nom que els hi han posat els estils estètics de TikTok, van apareixent i desapareixen tan ràpid que ara mateix estan convivint entre nosaltres modes que estan una a l'altra punta de l'altra, vull dir que no tenen res a veure, com per exemple la tendència aquesta d'oversize, de baggy, sí. que a vegades, per exemple, a mi m'agrada molt portar roba que són talles una mica més, com més grans, que sembla que t'hagis agafat una talla més de la que et toca, perquè al final és roba que no deixa intuir gaire la forma del teu cos, no? I d'altra banda també convivim doncs amb pantalons skinny, els típics pantalons arrapats, o aquests tops curts que ensenyes la panxa, o transparències que pràcticament si vols pots ensenyar els mugrons, vull dir que cadascú pot triar una mica quines parts del cos o com vol ensenyar el seu cos, I crec que això deixa una mica enrere aquella dictadura que teníem moltes a l'adolescència de no, és que aquesta temporada, la primavera, es porten les samarretes arrapades. Tinguis el cos que tinguis, intenta sumar-te a la moda, tot i que no et sentis còmode.
La dictadura una mica de la moda, no?
Exacte, llavors sí que tenim com tota aquesta varietat per poder triar amb el que ens sentim més còmode sense haver-te de sentir fora de la moda.
De moment, que hi hagi aquesta varietat, no ha tingut un efecte immediat en què s'acabi la pressió estètica.
No, la pressió estètica és profunda, és infinita i no en tenim prou amb això, perquè encara que tinguis roba de tot tipus al teu abast, que precisament és el que vol aquest pla d'acció d'igualtat, sí, no? Que totes les botigues tinguin disponibles moltes talles diverses, que els uniformes no sexualitzin, però encara s'espera d'alguna manera que les primes es vesteixin d'una manera molt concreta i les grasses es vesteixin d'una altra manera molt concreta, i quan aquestes normes es transgredeixen, la gent s'escandalitza, i això es nota molt a les xarxes socials, per exemple. L'anonimat permet que hi hagi molts més comentaris desagradables sobre els cossos de la gent, des d'aquests usuaris amb nicknames que no s'atreveixen a dir ni qui són i que et van dient doncs, que què fas amb aquesta roba, que perquè tens aquest cos i perquè el deixes de tenir. I és veritat que possiblement aquests comentaris han augmentat, però el que dèiem, les xarxes sempre tenen una cara bona, encara que no ho sembli, i si alguna cosa podem treure d'aquest mal endèmic que sembla que està força lluny de superar-se, és que ha sortit molta gent a les xarxes socials que ha fet de les seves opressions un autèntic show i que ens ha fet riure i que ens ha fet reflexionar moltíssim sobre tot això i ha fet que tot vagi avançant. Per exemple, aquesta que sentireu ara és la centraleta de Gente Gorda Haciendo Cosas, amb la que es va fer famosa la Mara Jiménez.
Gente gorda haciendo cosas, dígame. Vienes para cenar de Nochebuena y no sabes cómo decirle a tu hermana que ha engordado mucho durante este año. ¿Y qué tal si no se lo dices ya? Que tú lo dices por su bien y con tu mejor intención. Mari Carmen, ¿te has planteado que es altamente probable que tu hermana tenga espejos en su casa y ya sepa que ha engordado? ¿Te consta que sí? Entonces, ¿cuál es la necesidad de recordárselo? Ah, que lo tenga en cuenta y el día uno empiece la dieta. Mari Carmen, ¿qué necesidad hay de amargarle el polvorón a tu hermana, hija? Mira, Mari Carmen, tengo yo una idea. Te voy a dar unas frases que te van a venir genial para la cena. Como veo que te cuesta un poco hablar de algo que no sea el cuerpo de otros, pues te doy unos recursos, para entablar conversación. Mira, por ejemplo, qué ricos te han salido los canelones.
M'agraden molt aquests vídeos, que sobretot els penjava més a l'inici, no? Quan va començar, feia aquesta central, no? Com aquesta centraleta, com si rebés aquestes trucades. Sí, però és veritat que en el seu cas, i crec que no m'equivoco, va començar com fent aquestes bromes, no?, al voltant de la gordofòbia, i després això també ha acabat sent com una teràpia per ella mateixa, que ella ha acabat explicant moltes coses. Crec que està fent també ara una obra de teatre, vull dir que sí que ha pogut evolucionar molt el tema, però em sembla que encara són excepcions, no?
Sí, són excepcions i, mira, en el cas de la mare és això. Jo crec que ella ha servit de teràpia ella mateixa des d'aquests comptes que, si algú vol buscar, es diuen Madre de Croquetas a TikTok i Croquetamente a Instagram. Però també hi ha altra gent que a mi m'agrada molt com ho ha treballat, com la Nadine Romero, que aquí a Catalunya també tenim influencers molt potents que parlen de temes molt importants, que és una tiktoker catalana amb més de 120.000 seguidors, que ella es va rient d'ella mateixa tot el dia, va explicant coses que li passen. Algunes tenen a veure amb el seu cos i les explica amb aquesta naturalitat.
L'altre dia vaig anar a comprar roba amb el meu nòvio i tot i tenir-ne molt, pues, jo vaig a veure que hi ha per mi, a veure si hi ha alguna cosa que m'agrada. Des de petita he fet una talla gran, de petita m'amagava, però ara passo d'amagar-me, faig una talla gran. I el més fort és que per home arribava fins a la 6XL. Sabeu fins a quina arribava de dona? Fins una XL, perdona. Què està passant? Com que només fins a una XL? Què passa, que els estereotips només pots ser una talla XL? Hauríem de sortir als carrers a dir que tots els cossos són diferents.
Mira, la Nadine no la conec.
A mi em fa molta gràcia, la Nadine, l'has de seguir. Sí, la Nadine Romero, ja et dic. Ara, de fet, tot aquest salero que té li ha merescut ser l'actual comentarista del Twitch d'Eufòria. Aquest any la tenim comentant la segona temporada.
Sí, l'altre dia la vaig veure, sí.
I a mi el que m'agrada és que la Nadine va parlant d'aquestes coses que li passen, però no només. Vull dir, ella explica anècdotes de quan va fer classes de ball a uns extraescolars que feia abans. Ara explica coses d'Eufòria, explica no sé què, perquè a vegades tinc la sensació que quan pertanys a un col·lectiu oprimit...
Sembla que només puguis parlar d'allò, no?
Exacte. Sí, allò és la teva personalitat. De cop i volta ja no ets la Laura Grau, ja ets feminista, o ja ets grassa, o ja ets lesbiana, o discapacitada, o negra, i és com que ja no pot ser res més. I en canvi crec que la Nadine ho fa d'una manera molt natural, com dient, això és una part de mi, que crec que puc ajudar altra gent i a mi mateixa, però no és l'única, jo sé fer moltes altres coses i faig molta gràcia, a més, fent moltes altres coses, m'encanta.
A veure, és veritat que, dèiem, no?, quan pensem sempre en aquesta pressió estètica, i en parlàvem també ahir aquí al No Ho Sé, normalment el primer estereotip que ens ve al cap és la grassofòbia, no? Però clar, ser prima no és l'única cosa que també ens venen a través de les xarxes socials.
Exacte, a vegades només ens fixem en això, però els cànons van molt més enllà i també és interessant, navegant per la xarxa, veure noies que expliquen altres tipus de discriminacions absurdes que han rebut per tenir altres parts del cos no normatives, com per exemple la Maria.
No recordo ben bé el moment en què va ser que em va com deixar d'agradar el meu cabell, però sí que és veritat que me'n recordo que quan era petita doncs rebia comentaris del tipus: de veritat t'agrada el teu cabell? El teu cabell sembla un fregall, és un lleó, perquè no te la llises? Tot això, que quan ets petit doncs t'afecta molt més, sumat a que no hi havia referents, a la meva classe no hi havia cap persona que tingués el cabell afro o el cabell com molt arrissat.
Ella és la Maria, sí, sí. Pels cabells, perquè la Maria Bub de la Xaimi, aquesta youtuber de Canal Malaia, explica que té el cabell afro i que durant gran part de la seva infància i la seva adolescència se l'havia allisat fins i tot perquè li feia vergonya, perquè li deien coses i al final et fa veure que també són molt privilegiades les blanques, no? Que només tenim la part de pressió estètica, diguem-ne, masclista i no la que també és racista, perquè la pressió, els cànons estètics els han fet els blancs i no estem acostumats a veure cabell diferent del nostre, és una cosa com que no podem contemplar. I en canvi hi ha molta gent que també ho pateix, o sinó pues, per la forma dels llavis, del nas o d'altres parts del cos que encara tenen... Sembla que tinguin menys sentit que fins i tot el pes, no? Que és la cosa que primer ens ve al cap.
A veure, m'he quedat al principi, però, que venies amb una certa esperança. Hi ha coses positives, també? Podem trobar alguna cosa esperançadora dins de tot això?
Sí, de fet, mira, et vull explicar que una de les evolucions que jo més m'he fixat del feminisme digital últimament és la d'entendre que no cal tenir un cos no normatiu, per patir pressió estètica ni per parlar-ne, perquè el principi de l'aparició dels filtres a Instagram, aquests filtres que et fan la cara doncs, una mica més fina, que et tapen els grans, les arrugues, no sé què, es va criticar moltíssim a les influencers que en algun moment s'havien autoanomenat feministes, però que de cop i volta penjaven vídeos amb aquests filtres, no? Perquè els deien, home, no té gaire sentit que estigueu dient que les dones patim tota aquesta pressió estètica i vosaltres estigueu passant-vos la cara per aquest filtre. Però, en canvi, aquest any també la Sara Salomó va protagonitzar una polèmica que jo crec que ens va deixar tots una mica trastocats i vam aprendre moltes coses. Això és el que va dir a la gala dels Goya.
Muy nerviosa, porque vengo a cara lavada. Es la primera vez que me presento una alfombra sin maquillaje, sin absolutamente nada. Entonces el look va un poco acorde todo. Es transparencias, naturaleza, por dar naturalidad al look... Y porque, bueno, pensando que también nos deberíamos sentir cómodos sin tanto artificio, aunque sea en un evento especial, una boda, un evento. Y bueno, abogo un poco por la naturalidad y para mí ha sido como un riesgo. Me he sentido muy nerviosa por exponerme, pero creo que era necesario para mí al menos y espero mandar un mensaje de responsabilidad en cuanto a la naturalidad.
Va seguir aquesta polèmica de la Sara, no? Que t'he vist així,
sí,
que ja sabies de què anava
dir,
el tema.
Sí, vaig veure qui era, però potser no em vaig quedar amb tot el que va generar després. Vull dir, jo vaig veure com una cosa positiva, però veig que no, que aquí darrere hi va haver més coses.
La gran contradicció amb això de la Sara per mi va ser que al principi criticàvem que precisament les famoses es posessin filtres i se retoquessin la cara per semblar més guapes i que, en canvi, quan ella va dir faig el gest d'anar a una gala poc maquillada, amb un vestit molt senzill i sense grans artificis, també la van criticar perquè van dir que ella no era ningú amb la cara i amb el cos que té doncs, dintre de la normativitat per anar reivindicant la lluita contra la pressió estètica i és en plan, aviam, noies, posem-nos d'acord.
Llavors tenim determinada gent que ens serveix i gent que no ens serveix per fer aquesta lluita.
Clar, és que al final no ho fas bé de cap manera i jo crec que, d'acord que la Sara no tenia un cos ni una cara precisament, doncs això, fora de la normativitat, però no crec que per això haguem de menysprear el seu gest i sobretot el patiment que pot amagar darrere, perquè això és el que hi havia al final al fons del debat, no? Un poder dir qui pot patir pressió estètica i qui no la pot patir. I crec que això és el que hem anat superant aquests mesos, fa no res a internet.
És com el comentari aquest, no?, que sempre... La gent ara potser té més en compte de dir... No diré que aquesta persona la veig més grassa perquè pot ser ofensiu, però en canvi, ho dèiem també aquí a la tertúlia, quan algú està més prim, tothom s'hi veu en cor, no? De dir,
com si fossin bones notícies.
Ui, t'has aprimat, que bé, no? I dius, bé o no, perquè potser jo no em vull aprimar o potser tinc algun problema o no m'agrada estar tan prim, no?
Totalment. I el mateix passa amb els retocs estètics que es fan això a la cara, no? L'àcid hialurònic està molt a l'ordre del dia perquè és un mètode que han trobat força econòmic la gent per arreglar-se la cara. I, tot i que estigui a l'abast de tothom, també una altra vegada hem anat a carregar contra les famoses que han passat per aquest tipus de tractament, com per exemple Madonna. No sé si heu vist fotos de la Madonna últimament, Anna.
Sí, sí, n'he vist.
Que està una mica canviada.
Una mica força.
Ha passat pel quiròfan.
Una mica força.
I s'ha fet el que ella ha considerat que s'havia de fer. Llavors, aquí és on tothom una altra vegada ha sortit a jutjar-la, a dir-li que perquè s'ha canviat la cara, que perquè ha intentat semblar més jove.
Home, jo no et negaré, aquí no t'enganyaré, que sí que em va impactar quan la vaig veure. Potser allò després li ha anat com... se n'han posat una mica a lloc i no s'ha quedat doncs amb aquelles galtones així tan... Sí. És a dir, que semblava una altra cara, realment, i jo penso que, ostres, la Madonna és una dona prou guapa i té una trajectòria increïble i és ella prou estrella i prou diva, com per... necessitava haver-se de fer això, que no hi estic en contra, però és que ha arribat a un punt que ha deixat de semblar ella.
No, no, clar, realment penses les bogeries que pot arribar a fer la gent per encaixar dins d'un motlle imaginari, perquè és que havies de saber què passava pel cap de la Madonna al moment de prendre d'aquesta decisió i pensar que així estaria millor. Uh-huh. Llavors, clar, és culpa de la Madonna la pressió estètica que rebem totes les dones del món? A vegades sembla que la gent vulgui dir això, i és com, no, la Madonna només està seguint uns mandats socials que fa anys i panys que existeixen i que cada una intenta sobreviure amb les estratègies que té a l'abast. Doncs ella té la sort de tenir tants diners i de poder passar per cirurgia quan ella vulgui. És veritat que no ajuda a totes les noies que estiguin tan super aquesta pressió estètica, però clar, fins a quin punt li podem demanar que estigui 100% coherent amb tot, no? Llavors, no sé, m'ha semblat un debat interessant que ja et dic, aquests mesos s'ha estat donant a les xarxes socials i crec que ha fet doncs, que saltem de nivell i que deixem de jutjar les dones que fan el que poden també per superar la seva pròpia pressió estètica, tot i que creiem que no la pateixen de la mateixa manera que nosaltres. Crec que és un primer pas per combatre-la i un altre pas és educar les noves generacions, que també a les xarxes podem trobar mètodes, jo crec, força efectius perquè els més petits puguin entendre i aplicar què significa fer un comentari a una altra persona sobre el seu cos.
M'estava a la dutxa i m'ha vingut al cap una cosa que fa temps que penso. És algo com que he sentit. És un joc molt fàcil de jugar i només té una norma. És d'aquests jocs que has de jugar sempre, que dius, jugo, doncs jugues sempre. Molt fàcil, molt fàcil. És el joc dels 3 segons. Què vol dir això? L'única norma que té és que tu no li pots dir res a algú que no pugui canviar en 3 segons. Ho hem entès? Què vol dir? No li pots dir a algú, escolta'm, tens un moc, ho pot canviar en 3 segons? Sí. Escolta, tens una cosa entre les dents, ho pot canviar en 3 segons? Sí. Tens una lleganya, una pestanya, tens algo brut, ho pot canviar en 3 segons? Doncs li dius, perfectament. Què passa? Ui, t'has engreixat. Ui, tens les tetes una mica caigudes. Ui, aquestes taques no podem canviar en 3 segons, no? T'ho estalvies. Perquè si no, amb aquestes merdes creem complexes innecessaris a la gent. Cadascú té el seu treball personal i les seves coses com per... Doncs només falta que vingui l'idiota de turno. Ui, quina papadeta, eh?
Aquesta era la Laia Argelaguet, que és youtuber també del canal Malaia, i ja es nota, jo crec, monitora de lleure durant molts anys, perquè ho ha explicat perfectament perquè tothom ho entengui.
Mira, si aquest vídeo això el vaig veure, i aquesta regla dels 3 segons m'ha anat molt bé, perquè realment sí que hi ha coses que te n'adones, que et surt l'instint aquest de això et crida l'atenció i dius, va, l'Anna, però fes la reflexió aquesta dels 3 segons, sí? I m'ha servit també per dir-li a altra gent, no? A vegades gent que critica, ai, mira, això no sé què, i dius, mira, t'aconsello que apliquis aquesta regla dels 3 segons perquè és veritat que, a veure, seria molt hipòcrita dir que no tenim prejudicis, tots en tenim al final, i hi ha coses que ens surten automàtiques, però sí que està bé que hi hagi eines com aquestes que ens ajudin a poder reflexionar una miqueta.
I sobretot això, des de petits i que no vagin creixent aquests complexes.
Què més, Laura?
Ara bé, a vegades sembla que això dels cossos no normatius i que se surten dels cànons és una pantalla superada, però encara necessitem referents que ho hagin viscut de viva pell, que puguin explicar la seva experiència i que puguin fer de referents de les persones que vindran en un futur. Per això val la pena sentir tant parlar com cantar i ballar, perquè ho fa perfecte, concursants com l'Helena d'aquesta segona temporada d'Eufòria, confesso que és la meva preferida, i a més ens va deixant perletes com aquesta.
He sigut una dona talla 42, vale? I mai he tingut referents talla 42. 42, o sigui que estic molt contenta d'aquesta nit.
Home,
està
espectacular.
Així, siguem talla 42.
Jo confesso que que tot i que l'Helena m'encanta, sempre pateixo quan veig un personatge tan potent en un programa de tele, sí, o en una, o patrocinant alguna marca o en un partit polític, a vegades també, perquè tinc la sensació que se'ls pot instrumentalitzar molt fàcilment, yeah, no? Que potser certa cadena amb ànim de renovació i de semblar moderna i no sé què pot, dius, agafar,
mira,
aquest personatge.
Ja tinc l'estereotip 1, l'estereotip 2, l'estereotip 3, no?
I em fa ràbia, però a la vegada penso, en segueix compensant, tio, fa tanta falta que és igual, que fins i tot que treguin diners d'això, o que treguin una imatge, o que treguin un purple washing, però és que crec que és igual.
I en el cas d'Eufòria, que ho veuen tants joves, tants adolescents,
exacte,
sobretot jo crec que també és important, perquè deies abans de l'educació, no? Que si de ben petits ja s'ensenya que no hi hagi aquests estereotips, encara que aquesta gent que estigui mirant ara Eufòria, que potser ja els tenen alguns d'aquests estereotips una mica incrustats, exemples com aquests els poden ajudar.
Sí, a les noies, i a mi el que em fa patir una mica són els nois, que trobo que estan quedant una mica desatesos, sobretot en aquest sentit de la pressió estètica. És veritat que la pateixen menys, però també tenen menys referents. Així que crec que és molt potent, per exemple, l'Ibai, com a streamer, doncs, amb un cos no normatiu, i tots els missatges que dona al respecte. Una cançó que li van fer uns seguidors de l'Ibai a partir d'uns comentaris que va fer a Twitch, i que ell, doncs, li va fer tanta gràcia que va dir, això produïm-ho, que és boníssim, i va estar durant un temps rodant per internet com un boig aquest hit, i crec que, mira, és veritat que a mi em sap una mica de greu que sempre sigui des de l'autoparòdia que fa aquesta reivindicació, perquè a vegades als homes també els hi costa, doncs, això, mostrar-se més vulnerables i acceptar que ho són, i ja està, i parlar des de la sensibilitat, però tot i així n'hi ha tan pocs que m'és igual que sigui
des de l'autoparòdia. No és habitual trobar missatges de gordofòbia entre els homes, no?
No, gens. I el que sí que és habitual trobar entre els homes, encara que sembli mentida i que sembli que et caigui la cara de vergonya 2023, és que encara hi ha certa gent per Twitch també fent comentaris com aquest.
Y la mayor parte de la gente que queréis cambiar vuestro físico no lo cambiáis porque sois indisciplinados y unos vagos de mierda. Ese es el problema que tenéis. No es ninguna enfermedad ni nada genético. El 90% es porque sois unos vagos de mierda. Podéis echarle la culpa a quien os salga de la polla, pero
doncs,
la
realidad... Després de tant d'optimisme avui, sí, fora de l'habitual, una mica de nota greu per dir que això no és una pantalla superada, que hi ha moltíssima feina a fer a les xarxes, i que quan més referents positius i més ens recomanem i més suport ens donem mutu, menys visibilitat donarem a personatges com aquest.
Doncs tant de bo també a través de les xarxes es vagin posant més sobre la taula aquest trencar aquests estereotips. Gràcies, Laura, ens trobem la setmana que ve.
Fins demà.
Nosaltres anem deixant aquí el nou C d'avui, un programa que hem destinat en gran part a conèixer les novetats d'aquest retorn de Clara Ponsatí.